Benvingudes i benvinguts a un nou podcast del Mangazín. Ja hem començat el mes de setembre, som a punt de deixar enrere l'estiu i podríem dir que en els últims dies, setmanes i potser mesos, ens hem emborratxat de One Piece. Com no podia ser d'una altra manera, el primer podcast de la nova temporada, si és que se'n pot dir així, havia d'estar centrada en aquesta gran sèrie. Avui, però, només parlarem de la saga This Blue, és a dir, el començament, els primers 61 episodis de l'anime que hem pogut remirar a través del canal SX3 o els primers 100 capítols del manga que podem o podrem llegir en català en aquests volums 3 en 1 que Planeta Còmic està publicant en aquests moments. I sí, evidentment compararem tot això amb el live action perquè les comparacions no són odioses, sinó que ens encanten. Hola, com esteu? Avui tenim amb nosaltres quatre col·laboradors. Sembla que ha despertat interès això de parlar de One Piece. Benvinguda, Laura, com estàs?
Hola, torno a ser aquí una altra vegada. Jo he de dir que vinc a fer una mica de bulto, perquè no em lapideu, no he vist el live action sencer, només he vist dos capítols.
Sí, però coneixes la sèrie de One Piece?
Sí, o sigui, vinc a donar la meva opinió, també.
També he vingut l'Antonio, com estàs, Antonio?
Què tal, bona tarda.
Pablo, també, primera vegada, tant l'Antonio com el Pablo, primera vegada que venen a un podcast a expressar la seva opinió sobre...
Bueno, jo vinc a rajar, bàsicament. Vinc a rajar i a disparar.
I, per últim, el Gerard. També ha vingut avui el Gerard, com estàs?
Hola, aquí Ren Gerard, en Radio Factory. Sempre sóc molt passat per...
Estàs fent la publicitat, xarxa. Gerard?
Sí.
Seguiu-lo a Twitter, a YouTube, a Instagram.
OnlyFans.
OnlyFans, també. Bueno, primer de tot, esteu preparats per parlar de One Piece? És un tema així com espinós.
I tant.
Sí, home, sempre.
M'agradaria saber des de fa quant de temps, si ho recordeu, coneixeu One Piece, la seguiu...
Bueno...
Jo la recordo que la vaig veure per primera vegada a la tele, a Telecinco, sí. En el Club Disney.
Club Disney. La primera vegada, el primer contacte va ser en castellà, no va ser...
Correcte.
Mira, és el...
És impossible i no... Ah! Mucha verde y atado es Zorro Ronoa.
¿Crees que si le soltara se podría escapar?
¿Pero qué dices? ¿Estás tonto? ¡No lo puedes soltar! Te arrancaría la cabeza, te cortaría en pedazos y después te mataría.
Yo no le tengo miedo, sé defenderme.
¡Este niño está fatal! ¿Eh?
Tienes fama de ser hombre fuerte.
¿Aún sigues ahí?
¿Cómo has podido dejarte coger? ¿De qué sirvió tu fuerza?
¡Eso no es asunto tuyo!
Pues yo ya me habría muerto de hambre en tu lugar, ¿sabes?
Tu fuerza y la mía no tienen nada que ver. Yo puedo aguantar más que nadie. Te lo demostraré.
Clar, en realitat només començar a veure és el K3, eh? Bueno, realment, hi va haver 3 anys de diferència només.
Ja.
Ah, sí? Sí, jo pensava que hi havia més, però no, van ser 3 anys, es veu des de Telecinc fins al K3, crec que van ser 3 anys només.
Clar, però com a adolescents, 3 anys...
Jo era un nen, jo primària. Realment els que van començar a veure la Telecinco, o sigui, van haver només 3 anys de diferència, però és això, érem tan joves, no? Jo era un crio, i me'n recordo quan va sortir el K3, jo era ja l'experto de One Piece a la meva classe, i tots em preguntaven. Jo vaig començar al principi de tot a Telecinco, i a més, o sigui, tinc els còmics, des de que era superpetit, allò, hi havia rincones per a colorear, i estan coloreados, o sigui,
li vaig ensenyar l'altre dia.
Ho vaig mirar, tenia 7, vaig dir 6, però tenia 7 anys quan vaig començar a veure One Piece, i o sigui... Jo jugava a casa, posava allí a fer lluites, jo sol, i tenia ninots de One Piece. Bueno, era, vamos, o sigui, és la sèrie de la meva vida, diria. Jo estic enamorat.
Jo, ja que m'ho preguntes també...
Sí, em pregunto, Laura.
Jo la vaig començar a veure al K3. Això que arribava a casa, després d'anar, no sé si a l'Insti, i la feien a l'hora de dinar i la veia allà. I després recordo agafar-me el manga, però inicialment va ser amb l'anime, en català.
Em dic Monkey D. Ruffy. Com va?
Abans de començar pròpiament a analitzar la sèrie, vull que cadascun de nosaltres ens repartim una fitxa de personatges. És a dir, en aquest primer arc d'East Blue hi ha 5 membres de la tripulació, aquí en aquesta taula som 5 persones.
I justament jo sóc l'única noia, ja sabem qui agafaré.
El Chopper.
No, perquè no.
El Chopper no és.
Ni està per
això. Sí, que... Qui creieu que seríeu cadascú?
Sanji.
Em permet dir-li que està preciosa?
Sanji, absolutament. Sí. Jo, amb vosaltres dos, amb tu, Antonio, amb tu, Pablo, estava dubtant entre Sanji... No, no ho sé, o entre vosaltres tres estava... Perquè, clar, és que és molt típic, no? La noia ha de ser la Nami, no? Però amb vosaltres estava dubtant entre el Sanji i el Luffy.
Home, a veure, ho esteu sentint, no ho esteu veient, però aquí el senyor Pablo ha vingut amb una samarreta de color vermell i un sombrero de...
Home,
un barret de palla.
Home, posto el puesto, clar que sí.
Llavors és com, seràs el Luffy, vull dir...
Sí, però jo crec que el Sanji és com... O sigui, per la part pervertida del Sanji, crec que...
T'encaixes.
Sí, molt més. Sí, o sigui, el Luffy és com molt elèctric, llavors... Sí.
M'adapto al que vulgueu, com si he de ser l'Usopp, més igual, o sigui, m'agrada.
Ah, vale. Jo crec que tu ets més el Zoro.
Més ben igual a mi el que digui la gent. No he fet mai res de què m'hagi de penedir, nano. I sobreviuré a aquest càstig per arribar a ser allò que m'he proposat ser.
Sí, perquè és així com... Sí.
En plan, sou uns inútils.
Bueno, és que no, perquè l'anime és molt com de verbalitzar que sou uns inútils i el Zoro és com, potser s'ho calla, o sigui, té una mica més de templanza.
Hola, sóc una lladra que només roba els pirates. Em dic Nami. Vols formar part del meu equip?
O sigui, jo porto el barret, així que...
Ah, Luffy. Pues Luffy.
Pues me quedo a la Nami por los business.
Ah, mira, doncs vols que s'hi té, així que...
Vale.
Els berris.
Uf, però no sé, doncs... No sé si m'identifico gaire amb el Zoro.
Calla.
Bueno, és igual,
venga.
Tu, calla, cap de molt
cert. Tu ets el Zoro, jo sóc l'Usopp de bon joc.
Rollo badass.
Jo em sento identificat amb l'Usopp, perquè és una persona que, almenys al principi, en aquest primer arc, diguéssim, és una típica persona covarda que corre dels problemes, i jo sóc una persona que en determinats moments, és veritat que tinc ganes de, com de córrer de
bueno, problemes. Bueno, però qui no li ha passat això a la seva vida?
Sí,
sí, però bueno. Tothom ha estat tot.
Sí, company, em pots dir Capità Usopp, si vols. Fa força més per mi, aquest nom.
Usopp és el millor personatge de la sèrie, vale?
És veritat, que des del meu punt de vista, el Usopp és el personatge que té una millor evolució.
Correcte. I és el més valent, perquè és el més feble i és una persona normal a un vaixell de monstres.
És el més humà.
I és humà.
Exacte. És l'espectador, bàsicament.
Si fos la realitat, serien tots Usopp.
Però s'enfronta als problemes ell també. Ell també lluita contra...
És veritat.
Etcètera. No?
És veritat.
El Josep Maria.
Al principi li costa. Però
costa,
però
fa.
Apollo, que és el personatge que té la millor evolució i també la més desaprofitada.
Ever since I was a kid. The sea's been calling. So? I'm setting out to follow my dreams. I'm gonna be king of the pirates. All I need is a loyal crew. And I think... together we'd make a pretty good team. We're heading up to the Grand Line.
Treacherous stretch of ocean with bigger islands and bigger pirates.
Careful with that.
I don't work for you.
I'm sensing a little bit of tension amongst the crew.
Not a crew.
We haven't sailed together for very long, but I know we've got each other's backs.
All great fighters call out their finishing moves.
No, they don't.
Bé, ja en parlarem més endavant, però se us havia passat mai pel cap que es podria fer un live action, perquè també parlarem del live action, de One Piece.
I tant, que sí. Ja s'havia fet algun, no, a Japó?
Sí, però no. Sí, perquè fan live actions de tot.
Teatres i coses així.
Sí, però One Piece requereix algun efecte especial més, pot ser, que alguna altra sèrie, o no, no ho sé. També, perquè clar, Bola de Drac també ho requeria i van fer aquell trunyo, no?
És més l'ambientació a nivell escenaris, clar, One Piece és el mar.
Clar.
Pirates del Caribe es van gastar una milionada només per recrear totes les escenes dels mars, clar, One Piece és cada illa és una localització diferent, la majoria d'escenes són amb el Marc, que estàs una pasta fent això, fa anys no podies fer-ho perquè no hi havia les tecnologies que hi ha ara, però ara mateix doncs, és com més accessible, o les companyies estan més disposades a invertir en un producte que és molt top de ventes.
Però juguen els platons, o sigui, a la sèrie juga el plató, o sigui, el plató 1, plató 2, plató 3, plató 4, no? Doncs bueno, jo què sé.
Però, has de mirar els live action com que són, no estàs els veient Hollywood i la pel·lícula de Los Vengadores, que no notes res. O sí, però lo compres.
Clar, però jo vull Los Vengadores, però amb manga.
S'ha de ser realista i pragmàtic.
Ja, però no.
I tu, Antoni, t'ho esperaves? O sigui, creies que era possible fer un live action de One Piece?
Sempre havia tingut aquest dubte. O sigui, des de que era més petit, no? Que veia allò al YouTube vídeos del parc d'atraccions de no sé on de Japó, no? Fan l'interpretació d'una lluita i tal. I jo pensava, hòstia, m'agradaria, no?, que hi pogués haver una sèrie i tal, i com seria? Jo ja m'ho preguntava, però a l'hora de veure-la ha tingut els fallos, no?, d'efectes especials que em podia esperar, però no m'ha molestat tampoc, no?, és el que ell diu, que, hòstia, està bastant aconseguit, la veritat.
I et recomanaríeu algun live action que no sigui el de One Piece? Perquè després parlarem de l'altre.
Quants minuts tens?
No.
És que no he vist cap altre. Jo sóc molt hater dels live action.
Jo he vist poc, sense però veure's. Uns cagades.
Sense veure's.
Jo he de dir...
Sí, però que veia el trailer i dic, què és això? Hi ha una Shingeki, tio? O sigui,
la Shingeki, primera pel·li, molt regular, la segona està molt bé.
No em va bé el temps.
Mira, jo puc recomanar coses que pots veure a Netflix, perquè és el que tens més accessible. Desaparecido, que és un manga que no hi ha efectes especials en accés i està molt ben produït. Tu veus l'anime, veus el live action, és exactament el mateix, passa que el live action, pel que m'han dit, al final del manga està més ben adaptat. I si te'n vols més anar a la fantasia, el de Fullmetal Alchemist, que està a Netflix, que és una trilogia de pel·lícules. La primera, pecant en intentar abarcar tota la sèrie, les dues i terceres, adaptant el següent conjunt de tota la sèrie, estan molt ben trobades. Si no les heu vist o si les voleu veure, jo recomano.
Jo ja sé que hi ha molta gent que no li agrada gens, però a mi la primera pel·lícula de Life Action de Nana m'encanta.
Ai, no l'he vist.
La seva banda sonora me la poso regularment i la pel·lícula em sembla una adaptació més o menys fidel. Evidentment sempre hi ha coses a millorar, però...
Sí, però és Life Action de sèries així, que no és fantasia, punyetassos i coses així, doncs pues sí. Però les que ja van una miqueta més, rotllo Bola de Drac, Shingeki... No puc, tio, no.
Tenim el live action de Jojo, que està gravat a Sitges, i és una meravella. I surt l'actor de Zoro, el Makenyu.
Que diuen Senseiya...
Aquest home ha sortit en tots els live actions que s'han fet en els últims 5 anys. Sí, sí, és una meravella.
És com el tio aquest.
Bueno, jo afegeixo una cosa que és... Una cosa que no m'esperava que ha passat amb el live action, i és que jo pensava que... Tothom l'odiaria i a mi m'agradaria i no podia parlar amb ningú i ha passat al contrari. És que
a tothom li ha agradat.
A Netflix està... No, a mi sí m'ha agradat. Però que Netflix és el top 1 per sobre de Stranger Things, de Miércoles... I què està passant? Hola? I fantasia total. Quasi podem confirmar que es farà una continuació, no? Que normalment els live actions és el que passa, que...
Amb el que ha costat aquesta adaptació, jo no posaria...
És molta pasta, però
no,
hi ha motius per pensar, hi ha una recepció bona. O sigui, altres live actions que s'han fet, no sé ni com han tingut seqüela, com és el cas de les pel·lis de Fullmetal Alchemist, que al final van tenir seqüela. Sí. Si Fullmetal Alchemist ha tingut seqüela i han acabat tot el manga, ho han vist, han de que no, amb l'UV, quan van...
Clar, però quin pressupost tenien uns i quin tenien els altres? Vull dir, que jo crec que tema de producció, com són sèries, i de sobte diuen, adelante con la 2, 3 i 4, saps? Potser pot colar, però com diguin la 2 i després la 3, s'anirà a sumar filant, potser.
Jo parlaré després.
És que el Chopper, t'ho imagina't el Chopper, eh? Amb Fijeri, potser.
Pues vaya Pikachu, tio, con la pel·li de Detective Pikachu.
Pues pot ser molt bé.
És supercuco.
Ah, bueno, clar. Sí,
si no,
exacte.
Pots agafar un...
Bueno, m'esteu dient com algo positiu.
Si no, pots agafar un peluche de Chopper, com el live action de Sailor Moon, i lo compres i funciona.
Ja, però això, o sigui, Occident no es compra això.
O un animatrònic, que a la gent de Star Wars li agrada molt.
Hòstia, però jo, és clar, és que si allò ho compres, al final...
Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold Roger. I les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mar.
Meus tresors? Ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era... de la gran aventura.
somnis i els anells, tots suquem el vent. És el tresor més gran del món i junts el buscarem. One Piece.
Ens endinsem en l'era de la gran aventura en el primer arc de l'obra. En primer pla, un home amb bigotis mossuts que serà executat sota l'atenta mirada de tota una plaça. És en Gold Roger, el rei dels pirates, que ha deixat un gran tresor amagat en algun lloc de l'oceà. Un cop contextualitzats, veiem en Luffy o Ruffy, en la versió catalana, un noi que vol ser el següent rei dels pirates, vol trobar aquest gran tresor, el One Piece, i que es llença a la mar per aconseguir-ho. En aquest primer arc de Romance Dawn, en Ruffy s'enfrontarà a la temible pirata Alvida i més tard al capità Morgan de l'armada. Durant el viatge, a més, farà nous amics, especialment els seus dos primers companys de tripulació, l'Enami i en Zoro. A més, se'ns presenta aquest gran poder de les fruites del diable i és que en Ruffy és un dels que en va menjar una quan era petit i des de llavors el seu cos és de goma. És a dir, tot el seu cos s'estira. Tot el seu cos. En general, i ja anirem concretant, com ho veieu com a inici d'una sèrie de tanta fama com One Piece?
Jo he de dir que remirant l'anime al Super 3, se m'ha fet molt pesat a l'inici. O sigui, el recordava millor. Agraeixo que el Life Action 1 accelerat una maqueta perquè la part de l'Alvida i tot això, la part, sobretot la part de l'Usof, o sigui, se m'ha fet llarguíssima.
És que clar, és una estètica molt diferent. O sigui, són pirates.
Llavors, però no per això...
Pirates magos, una mica.
No per estètica, sinó per narrativa, que és extremadament lent. Ho compres One Piece perquè en aquells punts ja comença a explicar-te la narrativa One Piece, que és més a l'emocional, no? Que et poden presentar una història que t'emociones amb el xuxu, i et trenquen el cor amb això, amb coses aquestes. I aleshores...
De totes maneres, jo crec que el shonen, no, en aquella època, i bueno, encara, One Piece a dia d'avui encara ho fa, però... Ja, per exemple, estàvem també acostumats a veure el cor petit passar-se dos capítols preparant el Makanko Sapo contra els Raditz, no? I sí que és veritat que és molt lent, no diré que no, i talla una mica potser el ritme que sí que porta el manga One Piece, que també és lent, però bueno. Però sí que, ostres, al final, com a mínim, aquí t'explicaven coses poc a poc, es feia pesat, però anava avançant una miqueta la història. O sigui, jo, bueno, és que queda a dir, no? És que lo defendré a muerte. O sigui, més enllà d'això, que és una mica lent que no negaré, a mi em sembla un inici molt guai, que t'ho van explicant tot a poc a poc, les fruites del diable, etc.
Que perquè la primera saga la pots entendre més com una presentació de personatges, una presentació del món, però no t'expliquen massa en el lore de One Piece. Això comença
més
quan ja cobreu a la Red Line, que bueno, qui vegi l'anime a Super 3 ja ho entén. O sigui, ara mateix no conceps One Piece sense tot el que t'expliquen a la saga de la Basta. És que està tot allí.
Clar.
No, però a més l'argument és molt senzill, és el Gold Roger, que li diu a tothom, si voleu un tresor, busqueu-lo. Bueno, està presentant el Luffy, que ell vol ser el rei dels pirates, no? I ja està, o sigui, és senzill i jo crec que atreu, perquè tampoc és molt enrevessat.
Poques sèries conec el primer capítol digui, buah, que elèctric. O sigui, potser només Shingeki.
Shingeki.
Cinquè capítol. Però la resta, sí.
Shingeki pel plot twist del...
Bueno, però... Bueno, clar, de les que he vist. Però en plan, jo què sé, Bleach o Naruto, els primers capítols són detestables tots, gairebé sempre. Vull dir, però és normal tant de presentar com no. O sigui, suposo que l'autor té, sembla que són 30 pàgines o alguna cosa així per presentar-te com no, un microlore de moment i el personatge amb els seus poders. Llavors és normal que no... que es faci lent. Bueno, a mi se'm fa lent. Però és veritat que a Life Action això està superben resolt.
Sí,
vull dir, la trobada que hi ha al bar, a sobre ningú es veu, llavors la història com pot seguir més o menys normal... està superben construït, el capítol és, jo crec que és dels millors de la temporada sencera de Life Action. Potser els primers 20 minuts de l'últim capítol són els més guais.
En En aquest podcast estarem tota l'estona comparant la sèrie original amb el live action, tal com estàvem fent ara. Així que, primer de tot, què us sembla la selecció dels actors per encarnar els primers personatges que hi apareixen? O sigui, el personatge del Zoro, l'actor, l'actriu de la Nami, l'actor del Ruffy, tots aquests, què us semblen?
Clar, jo els que he vist...
I els enemics, també.
Perquè només he vist dos capítols, me sembla que estan tots ben escollits. O sigui, no tinc cap queixa de cap d'ells. El Luffy, bueno, és que ja té el flow aquest de me la suda, de... Mm. El Zoro també està molt bé, la Nami... Clar, jo sé que he vist coses per Twitter del Sanji, però no de l'actor en si, sinó del doblatge.
Sí, el tema del doblatge és com...
Jo això del doblatge...
Sí,
però... jo des del primer moment vaig pensar, a veure, tenim un actor espanyol que està fent un personatge, pues sí. S'haurà doblat a si mateix, vull dir, tan rebombori... O sigui, jo, tal i com ho vaig veure, vaig dir, vale,
és el mismo. Que sembla que la pista... del doblatge.
Sí, una nota d'àudio del WhatsApp i els altres amb un estudi. I sí, ja pots enviar el guió escrit així.
Context, per qui no ho sàpiga. Sí,
vinga, sí, context.
Aquest home, que bueno, té moltes nacionalitats, doncs es va criar a Gran Canària.
A Gran Canària, sí.
Aleshores, per la versió espanyola, s'ha doblat a ell mateix, com a la versió latinoamericana, l'actor de Luffy s'ha doblat a ell mateix, aleshores s'ha doblat, tenim un Sanji amb acento canario.
Clar, em sembla superinteressant.
A mi em va semblar com un toc molt especial que li dona. Quan comença a lligar amb la Nami, ja. És magnífic.
Molt bé, sí. A més, com a actor, em sembla el que més s'ha posat al seu paper, o sigui, perquè és un paio que ha après a cuinar i té un munt, si mires les seves xarxes socials, cuinant, fent coses, el paio ha après a lluitar i tot, i està en plena forma, és un paio que, hòstia, li encanta el seu personatge. I ja parlant dels altres també, o sigui, tots m'agraden molt.
Però el Sanji ha anat a buscar...
Per mi és el millor.
Les bèsties del mar, ha anat a cuinar-les.
Exactament.
Jo no podria dir quin és el millor. Que m'assemblen tots molt bé.
Jo, per mi, ni no dic que sigui mal actor, el que passa és que jo crec que el Ruffy, o sigui, té unes... El personatge per mi és impossible d'adaptar. O sigui, jo crec que es perd... És el que perd més matisos.
Perquè és el més carismàtic.
És que és impossible. O sigui,
és el menys realista.
Però el somriure que té el tio...
És com TDA amb cocaïna.
Sí, exactament, molt bé.
Jo si tingués que escollir, m'agrada molt el Sanji, com l'han caracteritzat, com actua l'actor...
El Zoro
m'agrada molt com lluita. És el personatge que més m'agrada.
Excepte el moment de Cerc d'Espasa, que és doblega.
Ah, sí?
Moment?
La voltereta. Bueno, jo què sé, a la Juego de Tronos també passava això.
Sí, no m'hi he fixat.
Sí. El got de Starbucks.
Jo m'hi he fixat perquè la gent ha fet memes d'això.
A tu et diuen això i t'hi fixes? No. Jo que em dedico a efectes especials i per això m'he mirat la sèrie amb lupa,
i la sèrie i l'espases blanca, vull dir que es veu a saco, ni ho veus.
Ni m'he enterat, no.
Està super. O sigui, de fet, les escenes d'acció per mi és el millor del... El millor de live action són les escenes d'acció.
És molt fàcil que en un live action les escenes d'acció...
Quedin cutre.
Que et quedin amb la càmera molt parada, et quedin... Perquè és impossible traslladar el dinamisme que tens amb un format animat o de manga en la realitat. Aleshores, dintre dels límits que ja té la realitat, els ha sigut superdinàmic.
També diré que he vist making-offs de la sèrie, les escenes d'acció, clar, o sigui, com són uns pindundis tots els actors, i no els coneixen el Tato excepte el Zoro, o sigui, s'ha pogut com gravar, bueno, també van gravar així Crepúsculo, que és com primer ho han gravat així en plan cutríssim, i llavors en plan, vale, ja sabem la coreo, tothom se sap on ha d'anar caminant, ara, anem al puesto que toca, portem tots els actors i acció. Llavors em sembla superintel·ligent, i això, dir, òbviament ho podem fer aquesta primera temporada, però si comencen a posar el catxi aquesta penya, a la setena ja no quedarà així.
Estic en deute amb tu, Ruffy. La Makino m'ho ha explicat tot. M'ha dit que et barallaves per nosaltres. Ei, no ploris, que no eres gran. No em fa res haver perdut el braç, Ruffy. Si així t'he pogut salvar.
Bé, voldria que parléssim una mica del flashback de la infantesa del Ruffy. És un flashback que és molt més important del que sembla i jo personalment crec que té un subtext bastant contradictori. Ara m'explico. És a dir, per una banda, tota l'obra és una crida a la llibertat, però de l'altra, i aquí m'ho discutireu segurament, el protagonista no deixa de ser, o no te'l deixen de mostrar com una mena de nepo baby de la pirateria. Per tot el tema de la família... Bé, durant el live action ja t'ho diuen, no? Que el Luffy, és net del Garp.
Passa en l'anime,
ja
també,
spoiler. No? Sí, però passa massa però adelante.
Però no? Passa 200 o 300 capítols més.
Ah, sí, no passava. No passava,
no passava en aquell moment, no?
Això,
no
passava en aquell moment. Això és perquè,
bueno, això és un spoiler per persones que no hagin acabat el live action, també.
Doncs pues que no escoltin el podcast, que no escoltin sobre el live action.
Bueno, és que sé una, Aina, que segurament l'escoltarà.
Bueno, pues Aina, apaga aquí. De fet, ja hauries d'haver pagat ja abans.
Mueren todos al final.
Bé, en tot cas, també hi ha el tema del Shanks, que li traspassa una mica en la seva manera de veure el món a través del barret, no? És com un objecte que significa molt pel Ruffy, pel Shanks també.
Vols anar molt lluny, tu? Doncs té, et deixo això. És el meu estimat barret. Cuida-me'l bé, eh? Espero que algun dia puguis venir-me a tornar aquest barret sent un gran pirata, Ruffy.
Sí, molta llibertat i tal, però ets una persona a la que han entrenat des de ben petit, que té cert germà, que no apareix a la live action, per tant no en parlarem, que té cert pare o no, perquè tampoc ho sabem. És una mica, des del meu punt de vista, una mica contradictori en aquest sentit. Però, en tot cas, parlem una mica del flashback aquest, no? Vull dir, què us sembla, en general, com ho han tractat el live action, com ho han tractat l'anime, no sé, com ho veieu?
A mi hi va haver dues coses que no em van agradar. La primera és quan agafa la fruita i se la menja, és com que l'agafa d'amagatotis, perquè està com posada en una caixa, no? I l'anime i el manga no és així.
És molt natural.
Té gana i se la menja.
Paral·lel. O sigui, s'estan com barallant amb el bandolero aquell, i de sobte en un o sigui, està Luffy allí com menjant, en plan, què està passant?
Clar. És que han reordenat coses. Però
clar, però l'efecte li dona més un d'això de ui, l'està agafant aquí, no l'hauria d'agafar, saps? L'està com robant i...
La gràcia del Luffy és que ho fa perquè té gana i punto. I ja està, i la veu allí, hòstia, pues comida.
Claro.
I punto. No hi ha més... No,
sí, no hi ha més explicació. Exacte. La trobo tinc gana, me la menjo.
Clar, però el live action sí que li dona una miqueta més de...
I l'altra cosa...
De misteri, però també està bé. O sigui, és com
no és que estigui
en misteri, en plan, un cofre, què? Què és això?
Si mira la part del live action, em va agradar una cosa d'aquest flashback, que t'introdueixen moltes coses que, si ets fan de One Piece, les identifiques, com la cançó del Zack de Binks.
Molt bé, vaja.
Totes aquestes cosetes.
Està guai això, està molt ben tractat. O sigui, el fan està super ben tractat.
L'altra cosa que a mi no em va agradar, i ja acabo, és que el moment en el que li dona el barret a Shanks al Luffy, per mi no té li falta força en aquell moment. O sigui, per mi el Luffy hauria d'estar com plorant més emotivament. O sigui, li falta emotivitat. Per mi, en aquell moment, el live action no transmet el mateix que transmet el còmic.
És el que deia. El Luffy és impossible d'adaptar. O
sigui, no, però és el conjunt de l'escena de Shanks. És com li falta alguna cosa més en aquella escena.
I la fotografia.
Interpretació.
Bueno, no sé, o sigui, és com una escena que repetiràs mil vegades, vale? Llavors la fotografia és com en plan, col·lega, fot un cel de fons, o sigui, estan com dintre d'aquell puesto, està més fosc.
No, sí, o sigui, en general.
Vaig pensar, no és memorable això, sí. I és una cosa que és un super pesadez aquella imatge.
Sincerament, saps One Piece? La meva opinió d'aquella part? Que em vaig fixar només amb el rei del mar, amb el que estava fet, i l'altre em va donar igual.
Això, la bèstia està molt ben feta, això sí que
sí, sí, bueno, que... o sigui, el poc que té de CGI, jo crec que està ben fet. Tot ho trobo com molt net, això és el que m'ha passat també una mica, que passa també amb els live actions, que és com la roba és com acabar d'estrenar tot el rato. Que està bé, però a vegades és com... I després barrejat amb els cabells de veritat, o sigui, si el cabell de l'Anna Milena quedarà així de rebentada les puntes, o sigui, que no li teixin el cabell, o sigui, està horrible.
Saps què passa? Que si no tinguis el cabell així, la gent es queixaria que no té el cabell així. Sirenita, hola.
Sí, però tu pots hidratar una mica aquell cabell, segur. O sigui, és que el té rebentadíssim, o sigui, bueno... Que no passa res, l'altre està com tan... L'altre està com tan camp d'això que... No sé, queda com...
Pues jo a mi això que deies em sembla molt interessant. Parla molt de la llibertat, però ell de petit no ha tingut aquesta llibertat, però jo crec que...
No ha patit, diguéssim, els efectes d'una dictadura, entre cometes, no? Que això sí que passa molt a One Piece, que van a illes on hi ha dictadures o hi ha persones que no són molt autoritàries. I en canvi ell, parteix d'un context molt idíl·lic d'una illa en la que, tot i no tindre pares, en principi, doncs, el cuida la comunitat, no? No sé, és com molt idíl·lic. I el que hauria de dir és això, que parla molt de la llibertat, com no, però, clar, dient que el Rufy és la, diguéssim, un personatge que ve del no-res, no? Que amb quatre troncs es fa una barca i que surt a navegar, i que en part és cert, però també ve d'un bagatge d'haver-se entrenat durant no sé quants anys i de tindre amistats, entre cometes, o gent que coneix el món de la pirateria, no? Per mi és una mica contradictori, sí, i amb el temps...
Està molt bé. Està molt ben vist, això. Està molt ben
buscat. Bueno, i després és... sí, la família que té... Com tothom està a l'ajo, saps?
Ja,
exacte. És la sobrina d'Inditex.
Sí, sí. En plan,
¿te costó lo mismo que el resto? No, ¿te lo has currado? Pues no te lo digo.
Vaja, a veure, que hi ha més coses, no?
Hi ha més coses, evidentment. Però... Sí, sí, no. Clar. Tota la gent del seu voltant, diguéssim, li marca o l'encamina cap a algun lloc, no?
Jo crec que és més bé que tots ells veuen que... No? El seu carisma els hi recorda a certa persona i diuen, creo que este sombrero debería llevarlo él.
De fet, en live action hi ha molta part d'això, dels últims capítols del live action, que tampoc cal dir-ho tot, no? Vull dir que si algú vol veure live action i encara no l'ha vist, pues que...
Digue-ho, que no passa res, que s'espavili la gent. Que pari ara.
Són 8 horites. Que
es torna a ficar play, home.
Una jornada laboral, vinga.
Bueno, doncs el Garp i el Jeff Peus Rojos, al final de Life Action comenten precisament això, que els hi recorda molt el Rufy a un bueno, el Col Roger, diguéssim, el rei dels pirates antic, per la seva personalitat, la seva manera de fer, no sé com ho diuen exactament, però que els hi recorda molt.
I tu creus que jo també ho podria fer? Arriscar-hi la vida?
Què dius?
Tu creus que em podria allistar a l'armada?
A l'armada?
Sí! El meu somni és lluitar contra els dolents d'arreu del món! Ho he somiat des que era ben petit! Creus que ho podria fer?
Això ja no ho sé.
Sí que ho faré! No em vull passar la vida fregant! Me n'aniré lluny d'aquí! I la capitana Olvida també l'agafaré! L'agafaré i llavors...
Un personatge molt important també en la trama de One Piece, encara que no ho sembli, és en Kobe, que encara no l'hem anomenat. El live action han ampliat la seva presència. Com ho veieu? En general, tant el live action com en general l'obra original, perquè també és veritat que hi ha molta gent que es pensa que al Kobe li han posat moltes més línies de guió, entre cometes, de les que tenia, i realment sí que en tenia bastant. O sigui, sí que hi havia molta presència també del Kobe, el que passa que potser no són coses que ens... quedin a la retina després de tants anys, potser no, però sí que hi és el Kobe. Sí que tota la trama amb el Garp, sí que hi és, per exemple. No? Tot al 100% no, però vull dir que hi ha molta cosa.
Vale, vull començar jo abans de que el Pablo comenci a treure
com estic hate. Aquí, carregant la metralleta.
Tenint en compte les dinàmiques que tenen els live actions, que no pots pretendre explicar el mateix que el mètode original, que el format original, han resolt molt bé el paper que té el Kobe. El Kobe té el paper, surt a l'inici, el coneix el Luffy, després té la seva trajectòria, que la veus o no la veus, suposo que el manga potser en portades et van explicant més la seva història, no ho sé.
Sí.
Però clar, és, si tens en compte el format que té el live action, com ha d'anar a futur, si tu l'estàs ideant, el Kobe només sortirà en aquesta temporada, potser fins dintre de 3 o 4 no el tornaràs a veure. Aleshores, ho han resolt molt bé, s'han tret ja tot de sobre, tot el que havia de donar el Kobe de si en aquest punt de la seva vida, i ho han anat intercalant molt bé al llarg dels capítols com per tenir una subtrama, que al final és el que passa al que arriba en la resolució de l'últim capítol, no? I et serveix tot com per tornar a tancar.
Exacte, molt bé. Necessites, o sigui, el live action ha necessitat que la Marina estigués per allí per solucionar algunes trames, i clar, han dit, bueno, ja que tenim aquí el Kobe, que el posem des del principi, doncs l'aprofitem. Sí que, clar, té, perdona, ara comences amb el hate, però també vull matitzar un parell de coses. Apareix bastant més del que apareix amb aquestes alçades de la sèrie, per tota la trama amb el Garp, i també, doncs, per exemple, a la Syrup Village, quan el Kuro i tot això, allí no apareix la Marina en cap moment, i ells sí que ho han posat. Però bueno, però han jugat bastant bé amb aquestes peces, jo crec que
però,
bastant
si guai. Això no ho sabia. A mi em sembla bé que aparegui el Kobe i que aparegui més, perquè és un personatge important. I no vull també... fer spoilers de com està el manga actualment,
està
però...
Que també s'entén molt més l'amistat amb el Helmeppo, perquè és una cosa que et construeixen durant tota la sèrie. A l'anime és una cosa que et construeixen durant un capítol, i al mateix capítol passen igual mig any. clar, no et pots permetre fer un capítol així, només un capítol del Kobe i el Helmebo, perquè la gent se vol veure
l'oficina. És que a les portadilles sí que surt com a molt de... que això està molt guai, clar, és que això t'ho perds, tu.
Aprenen junts,
es
les passen putes...
És que ja se'ls ha de tothom, o sigui, de dolents que de sota desapareixen, llavors són les portadilles, és molt guai.
Totalment. Però tothom.
Sí. Surt tothom, en algun moment. Però com té com una trama sencera que sembla una minitemporada. Això està
que guai.
Per mi el problema principal és que cap dels tres actors que porten tot el drama de la Marina, que és el Kobe, el Garp i l'altre, o sigui, actuen fatal. O sigui, és com una cosa terrible.
Hòstia, m'ha quedat el Garp, tio.
A mi el Garp no m'ha agradat gens. Hola. És com superdramatitzat.
Fora
com si fos...
del podcast.
No, perdona. El Garp és un... o sigui, l'actor que fa de Garp és un tio que és supersexy i té molta presència, però el guió, com a mínim, i la manera que està com... No sé, és com si ho haguessin dirigit una altra persona. I està fatal.
Visa el mirall Garp! No brillis! Que ja et sento. Fa 5 dies que no dormo ni de nit ni de dia. Sí, ja sé que té molta feina. No, és que volia batre el rècord de menjar dònuts ininterrompudament.
Què?
I ara tinc son, esclar. M'he menjat 842 dònuts en 5 dies i escaig. Què et sembla?
Llavors, jo no només diré que tota aquella trama sobra, sinó que avui he trobat, em sembla que era Vandal, un article que parla el showrunner principal. El showrunner és quan es barreja el concepte de guionista i productor. És una mica trampa, perquè llavors, clar, el que fa és com que es vegin els sets. De, no, com soy guionista per la vez productor, vamos a meter esta trama, porque así alargamos los sets, y vuelven otra vez a pasar por on estaba el Sanji, y van repetint sets. Eiichiro Oda va dir que aquesta trama no la volia. Però al final el van convèncer i va dir que sí, però Eiichiro Oda des del principi va dir aquesta trama, amb el Garp allargant tot això, no m'agrada gens.
Però era Bonafont o Fuente Civiles, diguéssim?
No, era Font del mateix showrunner, perquè va dir que és el que no li ha gustat de Chiro Oda, i era els pinganillos, i el que utilitzen els clar, no té cap mena de sentit, allò tan rococó, i després tenir com uns pinganillos perquè...
Bueno, però a mi és una cosa que m'ha encantat, els pinganillos, amb el telèfon de la Nami, dius...
El Kizaru portava d'una pulsera amb un...
Bueno, i que això és del 2000. Vull dir que és normal que llavors no s'ha tacut que la tecnologia ara mateix porti un PC.
Clar, vull dir, mira Detective Conan, el primer capítol, que van amb un telèfon de Nokia que et trenca el cap perquè és un ladrillo, i ara van amb mòbils, iPhones.
De totes maneres, jo penso que, o sigui, l'Oda no el voldria perquè, o sigui, trenca moltíssim el que ell ha escrit. És que això passava, el que hem dit, 200 capítols més tard. O sigui, no sé fins a quin punt és perquè no li agraden els personatges i tal.
O sigui, a mi, per mi, o sigui, em venien ganes d'apretar a la dreta el reproductor. En plan, 30 segons, és que ni actuaven bé, la trama ni un interessava gens. Hòstia. A més, o sigui, tota la il·luminació d'aquella sala, a vegades està bé, a vegades està fatal, i llavors jo no en tenia res, jo deia, però això ho han dirigit, o sigui, és com si haguessin gravat més tard i han dit, ara durant el capítol, 50 minuts, ficarem, que no.
La direcció és una
mica... Perquè després està tot molt ben lligat a Life Action, a tema narratiu, però... I això, o sigui, jo, la banda del Luffy i la resta estan guais, perquè de seguida està el Zoro, que per mi actua prou bé, si fa de japonès, llavors és molt fàcil que un japonès faci de japonès.
Sí, exacte.
I la Nami és com superagradable, potser no s'assembla tant al manga i a l'anime, però per mi és superagradable el personatge. I els que entren aquells dos primers, està superbé. Perquè porten tot el pes de l'actuació, perquè Luffy, és el que estàvem comentant, és molt complicat de tragar-lo. I els altres dos, doncs, bueno, arriben tard, es queden com molt desdibuixats, els altres dos superràpid, això també sembla.
Bueno. Jo vull que quedi constància que el Garp és el meu personatge preferit.
De l'anime?
Fa fantàstic.
Del manga, de l'anime,
a l'anime i a Life Action.
Vale,
i ja
perfecte.
Està. Vale?
No. Galaxy Punch.
Bé, ja està. Aprofito per comentar breument la figura del Capità Morgan i anem avançant.
Jo vaig arribar al càrrec de capità per la meva força i determinació. Escolteu, el grau és tot en aquest món. I això vol dir que jo, que sóc el cap suprem d'aquesta base, que en sóc el capità, sóc la persona més excel·lent de totes! I això vol dir que no m'equivoco mai quan prenco una decisió. Hi ha algú que m'ho discuteixi?
No, capità! Té raó, capità!
Bé, ja castigareu la nena després, mireu. Ja gairebé està acabat després de tants anys. Això és el símbol del meu poder. Alceu l'estàtua!
Amunt!
Desplegueu la meva grandesa al cim d'aquesta base!
Amunt!
El Capità Morgan és un ésser despietat, diguéssim, temut per la població. En canvi, el Life Action, creieu que està prou justificada la seva expulsió posterior de l'armada, diguéssim, perquè això ho decideix el vicealmirall Garp, del que creu del que estàvem parlant ara, però realment la trama només t'ensenya uns pirates que estan entrant a la base per robar un mapa.
És com malo, no, perquè
és,
sí.
És un gimbro. O sigui, és un gimbro.
I és Netflix.
I és Netflix, sí.
Està totalment, o sigui, està com pujant a tot el LGTBI, per així dir-ho, i enfonsant els James Bros. Llavors això està construït com a tal, llavors és molt fàcil odiar-lo.
Ja, exacte, també cae mal, fora.
Ja però vull dir que no hi ha aquesta justificació de la població, el tema, no sé, el tema de la nena apareix, però només amb el Helmepo. Uf, sí.
A nivell narratiu no veus el cabron, és que és el pavo, que veus el manga o l'anime, i dius, és que tu has ganat que et facin fora. Sí, la Life Action és com, pues te hago fuera por el guión, porque tiene que pasar esto.
I el seu fill és un imbècil.
Bueno, però el guai del fill també, no, és que és l'únic personatge amb una mica d'evolució durant la temporada.
Sí, això és veritat, eh?
Perquè el Kobe el que fa és mirar la càmera. Bueno, i l'altra cosa sí que no hem parlat encara, però... Bueno, és que això és tècnic, però... Bueno, no, és que sí és tècnic. Les focals. Tu estàs content amb les focals que han fet anar? Que són focals d'acció per coses dramàtiques? Que sembla que no pots ficar un 0,5 de l'iPhone aquí a la cara d'algú perquè no està quedant bé. I era com unes coses que jo deia... És que hi ha unes decisions que jo no entenc res. En plan, teniu molt de pressupost, però la fotografia és... súper dolenta, excepte les escenes d'acció.
Imagino que és perquè no se veis el cartó de los escenarios.
Claro. Sí, però això també pots fer amb un 50 i queda més pla. Uau, no sé, jo és que...
Ah, per mi és com si parlés un altre idioma.
He de tornar-me a mirar la sèrie en doblatge japonès.
Interessant.
Aleshores, potser ja m'hi fixaré més en aquestes coses.
Tothom està dient que en japonès funciona més. Bueno, tothom no. Mon germà m'ha dit que en japonès funciona més.
Pues mira, jo he vist el doblatge en japonès i a tots els personatges els queda molt bé. Però el Rufi, o sigui, no quadra res. La mateixa veu que l'ànime i parla molt més lent. O sigui, clar, xoca. Bueno. És que és el que dèiem, és molt difícil.
És molt xoca difícil adequar el caràcter, diguéssim, del Rufi. Mazu wa nakama atsume da. 10人 wa hoshii na. Soshite, kaizoki. Yoshia! Ikku za! Kaizoku o ni. Kore wa naru!
Pere.
Ens ha arribat un cargol Telegram. Això és totalment inusual, inèdit i inesperat. En Capità Barba Fuxia ens trasllada una pregunta a aquesta humil tertúlia sobre One Piece. Llegeixo. Ens diu: el capítol 22 del manga i el 18 de l'anime apareix en Gaimon, un home encaixonat dins d'un cofre que porta 22 anys guardant un tresor. Hi ha un moment en què en Rufi descobreix que el tresor en realitat no existeix. Els cofres són buits. Però li diu al Gaimon que sí que hi és, aquest tresor, i que se'l quedarà a ell. Això d'estar molt de temps esperant també ho podem veure amb el gos Xuxu, que espera durant anys el seu amo davant d'una botiga de menjar per animals. En definitiva, pensant, us volia traslladar un dubte. Creieu que aquestes històries romantitzen el ghosting i l'abandonament? Què hauríeu fet vosaltres en el seu cas?
Crec que és un missatge sutil de l'autor de dir el que haureu d'esperar perquè s'acabi la puta sèrie. I per saber què passa al final i què és el One Piece. Ens hem anat com a introduint.
Sí.
No, a veure, és broma, no? Però...
és veritat.
Però ara no crec que estigui romantitzant el ghosting.
Jo crec que...
ghosting.
Romàntic.
No, ja està.
Ara demà es disculpa.
O sigui, jo crec que és una forma, no sé com dir-ho, no diria romantitzar, o sigui, jo crec que és una manera de fer-te empatitzar, no? I quan tu tens una pèrdua, també com aquesta, no? Jo crec que pot servir una mica de referència de dir, vale, o sigui, aprenc d'aquest puto gos que ho ha perdut tot, el seu amor era la seva vida, i li quedava la tenda i l'ha perdut també, i el paio segueix protegint allí, segueix, quan la tenda s'està cremant, segueix bordant a la tenda, i... O sigui, jo crec que és com... Dius, o sigui, no em puc donar per vençut mai, no? Si ell no lo hizo, jo no lo puedo hacer.
O sigui, el gos espera que torni a l'amo, o no?
Sí, està esperant allà.
És que veus, això és com no perdis l'esperança, aquest és el missatge.
Claro.
L'esperança no has de perdre mai, de que aconseguiràs...
I tot i que estiguis sol i tal, has de ser fort, saps? És la...
I encara espera que arribi el seu amo?
És el que diu tothom, això. Però jo no ho crec pas que encara l'esperi.
En Xuxu és un gos molt llest. Jo crec que ja sap que el seu amo és mort.
Doncs, per què li guarda la botiga?
Perquè en Xuxu la deu considerar com el seu gran tresor. Perquè és l'únic que li queda del seu estimat amo. Per això en Xuxu encara la vigila com sempre havia fet. Jo he provat de portar-lo a un altre lloc, però no es vol moure d'aquí.
Està molt bé que t'ho digui un autor que amb 19 anys ja va començar a fer One Piece, que és com plena l'esperança, no la va perdre. O sigui, no ja, va trigar molt a aparèixer. Ja, però jo igualment hi ha un terme, un altre cop tornem a narratiu, però hi ha un terme de guió que es diu el concepte Save the Cat, que és quan ets així, bueno, no quan ets una mica dropo, però quan vols construir un personatge que és un heroi i que és superbona persona, el que has de fer és que salvi un gat. Mm-hmm. Vale, llavors aquesta història està només construïda perquè després quan sortia el Luffy tinc aquest moment Tarantino de dir rebentar-se tots. Ja, o sigui, llavors justifiques completament. Llavors, per exemple, això potser està de fet és com un gos, vale? I està potser una mica més treballat perquè, jo què sé, el cuento del calamar passa que Save the Cat és literalment Save the Cat. O sigui, el protagonista salva un gat com el capítol 1 i mig. Mm. Llavors, que ho dic per això, que moltes vegades... El joc del calamar i el personatge em sembla que li dona com de menjar un gat, que està com moribund. O sigui, és com una cosa com superfàcil de... O sigui, és un concepte que pot ser un nen o el que sigui, no?
Sí, sí.
Però sempre és com una persona que estigui com en...
Yu Yu Hakusho...
Sí, tot. Mm. Si tothom ho fa anar, i està molt bé perquè construeixes molt ràpid l'odi cap a un cantó i l'heroisme cap a l'altre cantó. Sí.
Està guai això.
És un bon recurs, sí.
Orange Town és el segon arc de One Piece. Tant en Zoro com en Ruffy arriben a aquest poble, ara controlat pel Capità Baggy, un pirata pallasso que ha menjat la fruita del diable del desmembrament. Com en l'anterior, en Ruffy haurà de lluitar contra la seva tirania i també per recuperar el mapa de la Grand Line que havia aconseguit de la base de l'armada de Shellstown. Què en diríeu d'aquest arc? Jo, personalment, penso que és un de tants que a simple vista semblen com prescindibles, no? Amb rivals que no apareixen sovint, com el Baggy, que en principi doncs, apareix aquí i després ja triga una mica més a aparèixer. Però a mesura que avança la sèrie, entens que com a mínim se'ns hagi presentat aquest enemic perquè serà més o menys important durant la sèrie, no? Hi ha molts arcs d'aquests que semblen com molt poca cosa, no? Més endavant, no crec que estigui fent un spoiler, hi ha una petita trobada en una illa en què hi ha dos gegants que competeixen entre ells. Això al principi no és molt important, no?, en aquell moment, però després passen coses a la sèrie que no direm, que entens perfectament, no?, perquè se t'ha presentat com a mínim que existeixen els gegants en aquell cas, no? Doncs en aquest cas se t'ha presentat el Baggy i la seva tripulació, i més endavant doncs ja...
És que pràcticament ja sabrem, tothom és important.
Llàstima que t'enteris 20 anys després, però sí, totalment.
Però està bé que la ment de...
O sigui, és un
increïble pes, aquest home de... Trec aquí una pedra i 20 anys després aquella pedra...
És el Tolkien de la nostra generació, per mi. O sigui,
Aquestes trames crec que sí que van bé que estiguin al principi, perquè són trames més curtes, que et presenten personatges, i està bé que no tinguis una trama super densa des del principi. Mm. Vull dir, està guai, que hi ha alguna sèrie que sí que acaba en aquest error, com Shingeki, que és com des del principi i ja està.
Per esponjar, no?
Clar, o sigui, és com vas presentant els personatges d'una manera orgànica, no?, i amb trames curtes que són fàcils de digerir.
El Life Action sí que és com a més obscur, aquesta part, fa molt de mal rotllo, el Baggy, com l'han fet, és molt més creepy que el manga.
Maleïda sigui, ara que ja ho tenien tot per entrar a la Grand Line, precisament.
Estava guardat a la caixa, no sé com n'ha trobat la clau, la filla de Satanàs.
Eh? Què has dit?
Que no sé com n'ha trobat la filla de Satanàs.
Trobes que tinc un nas gros, jo?
No!
Penses que tinc un nas gros i vermell com el d'un pallasso? És això, oi que sí?
No, jo no he dit això!
Tinc un nas gros i vermell, jo!
Però està bé, o sigui, jo trobo que està bastant ben portat. Tot el tema que estiguin allà els esclaus, no? L'efecte aquest que ell s'hagi carregat el poble i els tingui allà, lligats amb una cadena i han d'aplaudir forçadament. Mm. Com que estan torturats, doncs, bueno... Clar, és que One Piece en si és com més hihihaha, o sigui, no és gaire de sang i fetge ni sèrie de dir... Uf, quin mal rotllo. Aquesta part l'han fet més...
Al final, One Piece és una sèrie de pirates, però... són pirates com de l'Express, perquè ningú és malo, realment. Hi ha molts pocs pirates que siguin, que els vegis i digui, joder, que dolents que són.
A l'Arlong, no?
Bueno, però també bastant... tenen un trasfondo, saps? Uf, tots però... tenen un passat que...
Tots tenen alguna cosa darrere.
Són villanos, però ben construïts. No són malos perquè sí, saps? La majoria. En un parell.
No ho diguis més! Vull que em prometis que lluitaràs per sobre la teva natura, perquè tu o jo arribem a ser els millors de tot el món! A tu et falta molt. Promès!
En aquest moment penso que és el millor per xerrar una mica del passat del Zoro. Un passat que coneixem molt poc, fins i tot actualment, si comparem amb el passat de la resta de personatges. D'en Zoro només sabem que és un espadatxí, que tenia una amiga, la Cuina, que va patir un accident, i va ser llavors quan va prometre que seria el millor espadatxí del món. Creieu que és una història massa simple en si per poder empatitzar amb el personatge, o és suficient?
És suficient.
És suficient, igual que és suficient el Luffy que vull ser el rei dels pirates, sí. I vol ser el millor espadatxí del món.
Clar, o el Sanji vol ser el cuiner de...
Vol trobar l'Oro.
I per mi a Life Action està millor construït el Zoro, sí. Perquè a l'anime, bueno, i al manga és com...
Són dues pàgines.
Si t'ho van prometre ahir i avui ja... Soy el mejor espadatxí i vas prometre'm a tot el mundo. No, o sigui, potser és too much.
Són dues pàgines literalment.
Clar, de Life Action allarguen. Mira, a Life Action l'Ichiroda també va demanar... Primer la pelea dels quan són preadolescents, la pelea que tenen el Zoro i la Cuina. I la com es diu?
Cuina.
Cuina.
Cuina. És que Cuina.
Menjador.
El menjador. Cuina menjador, que penso això. La pelea que tenen el Zoro i la Cuina era com amb màscares de com de taekwondo, taekwondo no,
d'esgrima, suposo,
sí,
no?
Sí, el que sigui.
O, bueno, el que faci
més
japonès,
que sí,
sí. Perdó per la
cultura. I l'Ichiroda va dir, no, torneu a gravar tot això però sense, o sigui, amb les cares. Una porta que es doy aquí de Life Action.
Gràcies, Ichiroda.
Sí,
jo penso que, o sigui, sí que és veritat que per mi és suficient també, són personatges que ja es van escrivint, no? O sigui, ja són molt rodons sense un passat tan llarg i tal, i a més ja també agafo i aprofito per un detall que em va semblar una bogeria de Life Action, que em vaig adonar dies després parlant amb un company de feina. Hi ha una escena que surt el Zoro lluitant contra el Mr. Set del sí. Baroque Works, i clar, jo pensava, ostres, no? Baroque Works, a més, era una època que era més petit i jo era molt friki, els dibuixava i tal, i me'ls sabia tots, i deia, hòstia, però el Mr. Set, hòstia, jo crec que era un que estava, clar,
llavors gràcies,
vaig
sí.
mirar, no? Vam mirar, amb un company ho comentava, i vam mirar allà a la Wikipedia de One Piece, i el Mr. Set surt amb una noia, que no sé com es diu, que va vestida de granota, i estan a dalt on és la bomba, bueno.
No és aquest, és el segon Mr. Set.
Aquí està la cosa, aquí és donde quiero llegar. Que ho vaig veure allí, a la Wikipedia aquesta, que surt que a un SBS, el Oda, va explicar que abans d'aquest hi havia un altre Mr. Set que va morir lluitant contra el Zoro, intentant-lo reclutar per Baroque Works a la força. Va ser un SBS, o sigui, no surt el manga, no surt l'anime, i ens ho ha posat al Life Action.
Que, això vaig veure això, perquè ho acabàvem de veure l'anime, perquè ho acabàvem d'explicar,
sí.
És com... Quina fantasia que t'han presentat per primera vegada aquest personatge que estava com oblidadíssim.
És un SBS.
Que mai t'han explicat i te'l presenten sí, per presentar-te al Zoro super...
Total.
Venga, destroyer.
Clar, jo estava flipant, dic, qui és aquest paio? I clar, hòstia, li vaig fer captures i tot enviant-li a tothom, tio, que este personatge existe. Saps?
Sí. I a banda que et presenten al Mr. Set i la banda Baroque, quan realment això sí, no és dels, fins sí, al següent sí,
de la aquí han estat molt intel·ligents perquè durant tota la temporada t'han presentat la banda Baroque. Perquè si en el moment que tinguin que fer una segona temporada, tota la temporada ja estigui...
Claro.
Però directament vagin al lío.
Sí. Clar, ja pensant en si la cosa avança.
Sí, la segona, i la segona temporada, si la fan, és que serà tota la basta.
Crocodile serà temible.
No es va impactar com primera escena d'acció, perquè és la primera escena d'acció... Què faci, en plan, clar, en Mr. 7 passa a ser Mr. 3,5 i 3,5.
Sí, sí, sí.
Perquè és com, el tallar per la pedra i vaig dir,
what? Sí, sí, jo vaig pensar, ui, quan de...
Que bèstia, no?
I després surt com la sang que fan a la com es diu? La pirata amb la que lluita Luffy al principi.
El Vida. Sí, que es patxurra a l'altra terra.
Surt un munt de sang al terra i després no surt tanta sang i vaig pensar, és el pilot i és com... Ara ja pa'lante, però no es traieu més sang?
Recordo que va haver algun comentari que va sortir d'alguna projecció que van fer amb fans i que les primeres impressions que van dir que es van deixar sentir d'aquella primera presentació és que era massa creepy, o sigui, molt bèstia. Jo crec que venien aquesta línia i van tornar les coses per la baixa.
Pues pot ser.
Perquè si al primer capítol tu el veus i dius, hòstia, i tota aquesta sang.
És que la primera escena d'acció
és veritat.
Es trenca per la meitat amb tota la sang.
Sí, perquè després amb el Baggy no hi torna a haver així escena sanguinolenta.
Bueno, però aquí el Baggy és com el Luffy, no?
No, però quan...
Amb el Capità Kuro i poc més.
Els meus somnis perduraran en les marees dels temps, perquè mentre hi hagi gent que busca la resposta en la llibertat, no moriran mai. One Piece!
Ara i sempre creuré en el futur. M'és igual que per això tothom arribi de mi. La seva llum és tan forta i brillant. M'emporta amb passió com una onada. És igual que tu, però mirar-te és tan bonic. Vull estar sempre amb tu, volar al teu costat, i tot això no m'ho podrà ningú. Darrere els somnis anem i no ens podrà aturar res, perquè si tu estàs amb mi...
Vila-Siru, ja que estàvem parlant del Capità Kuro, aquí jo crec que ens trobem la primera gran conspiració de One Piece. Anteriorment teníem molt clar qui era l'enemic a batre, diguéssim, arribes a una illa o arribes a una ciutat o a un poble, saps que hi ha algú dolent i el van a combatre, però quan la tripulació arriba a Vila-Siru i arriba que van a buscar és un vaixell nou. Aquesta és la missió que tenen encomanada. Aquest és l'arc en què coneixem l'Usopp, per cert, aquest mentider compulsiu, que posteriorment serà el nou company de la tripulació del barret de palla. Com a personatge, quin sentiment us desperta, diguéssim?
Molta ràbia.
Molta ràbia, no?
No. Un nen que s'obsessiona amb una mentida perquè vol tornar a veure son pare i és l'única forma de que la seva mare, no?, estigui com... Ja està, la seva mare està malalta, no? I, hòstia,
però aquí estàs entrant en el flashback, que el flashback,
ja.
És veritat que el live action potser no s'explica tan bé.
No, exacte, molt bé. Que a mi el passat de l'Usopp em sembla una puta genialitat.
Pirates! Pirates! Que venen uns pirates! Que ve el vaixell del pare!
Usopp, no cridis, que la teva mare no es troba bé.
Mare, em sembla que ve el pare a buscar-nos.
No has de dir més aquestes bestieses, entesos? Fill meu.
Que sí, que ell m'ho va prometre. Va dir que quan et curessis ens portaria de viatge.
Rei, em fa l'efecte que el pare ja no tornarà mai més. Però vull que sàpigues que no me'n penedeixo gens d'haver-me casat amb ell.
He sentit que hi ha una medicina miraculosa que cura totes les malalties.
No somis. Va, saps que no és veritat.
Però per què no, eh? Per què no puc somiar? Sóc el fill d'un pirata, no? Doncs llavors puc somiar i ho faré.
Només et demano una cosa, que siguis valent i fort com ho és el pare.
Que venen els pirates!
Vale, és veritat que l'Efaction no ho expliquen tan bé, però no? És la seva manera de cridar l'atenció. El poble li fa cas quan ell diu mentides. La seva mare també vol que estigui contenta, vol veure-la somriure. O sigui, és que em sembla... O sigui, clar, el nen s'acostuma a fer això. Em sembla una passada, el personatge. I, bueno, l'Efaction potser no és tan genial, però em cau bé. O sigui, no em desperta...
Mal rotllo. Per mi entra superbé, o sigui, no, és un personatge que entra molt finor. El que passa que han extirpat com la trama aquella, que per mi era superimportant, que és que ell al final arriba un moment en què diu, vale, el meu poble no em farà cas, el sent de parar aquí,
molt bé.
I llavors després com li foten una pallissa gegantina i diu, igualment no li direm al poble. Molt llavors bé. Aquella trama, com s'assembla moltíssim en realitat a lo de la Nami, el gir, que també té la Nami, no? Que en plan, no, és que en realitat estava ajudant al poble. Mm. Potser per això narrativament, com el live action està a 3 capítols de distància, ho extirpen. Però per mi era molt guai perquè de sobte li donava una noblesa a l'Usopp que de sobte el live action no té. És simplement allò sí que és literalment l'espectador fotut dintre de la sèrie, que també és agradable de tenir un, com logo a Lost, que està guai tenir un personatge que sigui l'espectador. però li treuen aquesta noblesa i per mi resta, perquè els altres són, estan tots superhypejats.
Molt bé. Tampoc té l'entorn, no? O sigui, els nens, per exemple, els tres nens aquests que l'acompanyen sempre, no apareixen en live action. Per tant, tampoc li poden recordar o com de dolent és, perquè hi ha un moment que li diuen havien confiat en tu, no sé què, no? A l'anime i al manga. També és, són els que, diguéssim, li donen tota l'estona suport. Són els que li persegueixen una mica el somni, no? O sigui, són els que l'admiren, els que li donen una empenta sempre perquè faci el que sigui, no? Ja sigui mentir pel poble o ja sigui combatre qui sigui que faci, que hagi de fer mal a la calla, no? O sigui, és com un entorn molt necessari per entendre el personatge.
Mm. I el Life Action no hi és. De fet, el Life Action té com un romanç amb una cosa rara.
Sí, bueno,
que si està l'Ishiro de fotut allí, doncs bueno, però...
Bueno, però a l'anime ja ho veus, que sí, hi ha alguna cosa allí, però són japonesos però... i no els veuràs fent-se un petó.
Sí, això anem, de fet.
Clar, sí, jo veig que com a... pot ser una amistat.
Però que ho tinc molt fresc i ho recordo d'on plan de sigui, o sigui, hi ha algun d'ells.
Però és més platònic. És més platònic.
Clar, a l'anime t'ho tracten molt platònic, però clar, és que l'anime té aquestes coses.
Ja m'han dit que et vols fer a la mar. És veritat?
Sí. I val més que marxi abans que m'ho pugui repensar. I no provis d'aturar-me.
No, no, però jo pensava que...
És dur marxar, no et pensis. Però d'aquesta manera, quan torni, et podré explicar aventures molt més interessants que les que m'inventava fins ara, eh?
Sí, tinc ganes de sentir-les.
Que us vagi bé a vosaltres! Espero que ens tornem a veure!
Per què?
Eh? Com que per què? Quin paio més poc sociable. Perquè jo també em faré pirata, com vosaltres, i potser algun dia ens trobarem.
Però què t'empatolles? Puja, va.
Què?
Tu ja ets part de la nostra tripulació.
Però... em podré ser el capità!
I què més? El capità sóc jo!
I abans hem comentat el tema del Kuro, volia comentar aquest Kuro dels 100 plans, el capità de la tripulació del Gat Negre, 3 anys esperant per aconseguir que la Kaia li signés la cessió de tots els béns heretats dels seus pares. El Life Action trobo que és un dels personatges millor caracteritzats, sí. Però m'agradaria saber com el veieu vosaltres, és a dir, no sé si li posen a més una dosi més de malícia o no sé, com el veieu. És massa perfecte el Life Action, perquè sembla allí que sigui l'antagonista perfecte, no?
Sí, el vaig veure el Life Action, amb tota la diferència que té aquest arc argumental, sí que el vaig notar més malvat que la seva versió de l'anime. Bueno, manga no ho puc opinar perquè no ho he llegit, suposo que serà el mateix.
Però sembla que no li surti res malament, no?
Ja. Yeah.
Perquè la funció que tenia l'anime era ell detrás de les sombres. Ell no és qui feia les coses. Exacte. No és qui fa les coses fins l'últim moment perquè dius, sou tots uns inútils, me n'he d'encarregar jo.
Molt bé.
I el Life Action és algo que des del principi veus que està en el ajo.
Sí, sí, no, totalment, tota la raó. O sigui, em sembla que el Life Action perd la seva sutilitat de gat, saps? O sigui, l'anime no parla, o sigui, no necessita parlar ni pràcticament no té línies de diàleg fins que es veu que és l'enemic de la saga i tal. El Life Action agafa molt més protagonisme i crec que és un personatge que no, potser no li queda tan bé, no? Tindre aquest protagonisme, o sigui, està... Ara, bueno, és que també és un dels meus personatges preferits, o sigui, m'encanta el Capità Kuro i, o sigui, estic bastant content, tant amb l'actor i tal.
Sí, l'han caracteritzat molt
sí,
bé.
Sí, està molt bé. I els dos, no sé com es diuen, els dos ajudants sí, que té la cuinera i tal. Sí. O sigui, bueno, han posat una noia, no? Substituint amb un dels... Bueno, a l'anime era un home i està guai, o sigui, està molt ben caracteritzat. I l'altre també, o sigui, l'han fet cuiner i no sé què, i també, o sigui, m'han encaixat bastant bé. O sigui, el canvi crec que està molt ben fet, m'ha agradat bastant.
Sí, em va descol·locar veure els principis perquè vaig dir, qui són aquests?
Ja.
Això era nou, fins que em vaig quedar pensant, ah, vale, clar, aquests són la parella de gats que surt al combat final, clar, sí. Per no presentar-te'ls en 10 minuts, clar, és molt intel·ligent que ja te'ls presentis al principi i que siguin els majordoms que has portat tu a la...
Clar, i a més que no va tan sol, saps, el capità.
El dolent d'això és que al final no ha sortit el Django.
Ah, això, molt bé.
En físic, perquè sí que està el Django a la sèrie, en dels cartells surt.
Ah, molt bé. Ah, mira, no ho
veus. En els cartells surt molta gent.
Bé, la Mi Foxy...
Va passar també al Mandalorian, que de sobte hi ha un capítol de tota la temporada que sembla d'una altra sèrie. Llavors, en aquest capítol de One Piece passa això, perquè estan passant com moltes coses en paral·lel, sí, de misteri, per així dir-ho, no? I d'assassinat, i de fugir. Llavors, hi ha com molts picos de dramatisme perquè tothom està separat. Que al final, segurament, quan avanci més les trames i comencem a tenir els equips, o sigui, els nakames separats, passarà més això. Però molt amunt com està tot muntat com en paral·lel i és com molt divertit de veure aquest capítol perquè sembla d'una altra sèrie. O sigui, la narrativa és molt xula.
Hòstia, un altre missatge. Són una mica emprenyadors avui. Ens preguntava la Lady Faya si ens sembla bé aquesta defensa que fa l'Ichiro d'aquí de la propietat privada. Durant tota la sèrie la Nami roba sense problema, però aquí resulta que una senyora rica, que no ha fotut mai ni brot, ha de ser salvada pels protagonistes de la sèrie. No creieu que haurien d'haver robat el Coin Merry des d'un bon principi, fotre el camp de Vilasiru?
A l'anime, clar, no sabem ni que existeix el vaixell fins que la Kaya els hi regala.
El Merry, de fet. Els hi regala el Merry, que l'anime està viu.
Bueno, i aquí també serveix per deconstruir la Nami, no? En plan, ets una lladregota, llavors a sobte... Fins i tot la Nami és la que va tenir la conversa aquesta privada, més privada amb ella, no? Doncs potser no ets tan ladrona i l'altra potser no ets tan pija, saps? Llavors, està molt bé pel personatge de la Nami, és interessant aquí a trama. I a més s'explica el Luffy i la Nami com en plan, fem una apuesta. Llavors la Nami de sobte s'encén, però fins ara la Nami era com...
molt neutra,
passa a vosotros. Llavors diu, de sobte una peleilla. I això està guai.
Que penso el mateix, jo.
És que m'agrada molt la volta que li han donat a tot l'arc. Ja que dius, bueno, tenen que fer alguna cosa totalment diferent, que van allí precisament perquè és un astillero, perquè hi ha vaixells, perquè necessiten un vaixell, també com els hi donen, que és la diferència en què jo no sabia que... O sigui, no me'n recordava que el Merry es deia Merry, el Gong Merry es diu així per ell.
Sí.
És com, ostres, té
sentit.
Què opineu, spoiler, de que hagin matat el Merry?
El que fan és trencar la maldició de l'ànime de l'Oda, que no mor ningú. I han dit, bueno, pues uno que parecía que iba a morir y al final no, pues aquí sí.
Bueno, a mi fer set se'l van carregar ja.
Sí,
a mi no em sembla... Home, a mi m'ha fet pena, perquè és un personatge, joder, que és bona gent, no, tio?
Clar, en el meu interior en algun moment pensava, bueno, ara quan estan dins el pou, doncs el Zoro el agafa a l'esquena i el puja.
Jo pensava...
Caram, el tio puja, el deixa allí el cadàver, que li donguin pel sac.
La Kaya després
li
se'n
recorda. Que l'havia per un pou.
Però es veu com mor literalment.
Sí.
Es veu com mor literalment. No és un d'aquells de podria estar...
No, està en un
pozo. Que no ho he vist.
Però que també té sentit, perquè l'anime està molt pillat pels dits, en plan de, sí, bueno, t'ha rajat sencer, t'ha deixat dessagnant i t'ha donat temps a veure a la senyora, avisar-la, a perdre 50.000 litres de sang i continuar viu.
One Piece.
Sí, One Piece. I una altra pregunta, què opineu del sistema de seguretat que s'han inventat de la casa antipirates?
Ja, això em va xocar una mica.
És una cosa que em va sobrar del tot, perquè... Capítol, crec que és al final del capítol, és que veus el Luffy i el Zoro, pugem la persiana, ala!
The Last of Us.
Esto no sirve de nada, és com... El recurs perd tot el sentit.
Bueno, però serveix perquè serveixi de garjola, perquè els que estan dintre són els dèbils.
Però és que és totalment mentida, perquè a l'igual que entren, pues surten, la pugen i bé.
El món! Sí, el món! Aquest món tan gran t'ofereix la llibertat i la possibilitat d'escollir la teva pròpia vida. I si agafes per mestre el somni interminable, no hi renuncis mai. Ves cap a la meta que creguis que has d'anar.
Fa ben poc un bon dia em vaig posar a buscar el somni etern que vull guanyar i les ones m'esquitxaven contra el vent. Llavors que el cor de foc no em surt del lloc, l'emoció em porta i em guia, és com el meu far, fixa-te.
One Piece.
El sol i el vent sobre les veles van dient-me sempre on haig d'anar. Vaig volant des del mar. Són la porta.
Arribem a la millor part, penso, de tota aquesta primera saga de One Piece. Tant el Baratie com Arlong Park tenen escenes d'acció infinitament millors de les que hem pogut veure fins ara. Comptem amb un nou company de tripulació, com és en Sanji. Descobrim l'existència dels set grans guerrers del mar, o Shichibukai, també d'una raça o una espècie diferent que són els homes peix o tritons, i sobretot dediquem tot un mini-arc a revelar les motivacions ocultes, perquè no les coneixem fins ara, de la Nami. Comencem pel Baratie, aquest restaurant flotant en què treballa en Sanji. Abans d'arribar-hi, hi ha una situació bastant graciosa, que el live action substitueixen per un simpa, una cosa tan vulgar com un simpa, que és que, sense voler, en Ruffy bombardeja aquest restaurant perquè un tinent de l'armada, en full body, puny de ferro, enxampa la nostra tripulació i vol enfonsar el Going Merry. El live action això simplement és que el Ruffy de la tripulació tota sencera comencen a dinar gratuïtament, diguéssim, dins el restaurant, no tenen diners per pagar i finalment el Ruffy es veu obligat a treballar dins del restaurant fent rentaplats i tot plegat, no? Això a l'anime també passa, és a dir, el Ruffy també s'ha de quedar al restaurant treballant, però és perquè ell mateix ha llançat una bomba o una bola de canó, diguéssim, dins el restaurant. Us recordàveu d'aquesta diferència o simplement us va passar desapercebut? Seguda.
Sí, però vull dir, em va entrar totalment. Al final, a l'anime...
T'estavies un personatge, també?
Sí, no? I la gràcia de la canonada és perquè quan ell veu
el Zef,
amb la cama amputada, dic, oh, t'ho he fet jo! I és com per donar-li una miqueta del to còmic, no? I al final... pots estalviar totalment aquell punt.
Bueno, de fet, el full body apareix, si no m'equivoco, és que m'estava quedant dormit en aquell moment amb el live action, però apareix el full body al principi de tot, un momentet que em sembla que el Sanji li...
Sí.
Si no, s'estan barallant i el Sanji els hi fot un parell de patades i diu, vinga, va, ja està, podem seguir. De totes maneres, hi ha una cosa que amb aquest simpa, o sigui, és, per mi és un agujero de guion una mica, perquè, o sigui, cap dels altres... Mugiwaras, cap dels altres companys, tenia intenció de fer un simpa. O sigui, ells van allí i crec que tenien intenció de pagar. I és ell el que diu, no, jo m'encargo. No? I llavors, aquí ve tot el tema, però jo crec que potser la Nami podria haver dit, no, què haces? Toma, vinga, pum, ja està.
No? La Nami no mai diria això.
Bueno, vale. El joc no ho sóc,
vale. Pagues tu els vostres.
Sí, sí, em sembla bé que...
Sortiria
que
abans de les postres, avui.
Sí, sí, total. Bueno, un dels altres dos potser. Però bueno, no sé,
em va ser... I a Life Action, en plan, que fan el recurs aquest que primer l'ha presentat com dos capítols abans dient-li a la del seu poble, el Luffy, apunta-me en la cuenta per quan sigui rei dels pirates. I està, o sigui, entra com bé.
Sí,
com
sí, dient, sí.
No és no lògica de demanir això,
saps? Clar.
Que curiós, eh? Tenim tot l'or del món, però no podem comprar res per menjar.
Són joies i diners, només. I on és el teu menjar? Ensenya-me'l! Què has menjat? Què has menjat tu fins ara? Digues! Què has menjat? Oi, t'ha passat a la cama?
Durant els capítols que succeeixen al Baratie, comencem a descobrir el passat d'en Sanji. Més endavant, no direm quan, sabrem molt més del passat d'aquest personatge, però de moment ja tenim aquesta història tan emocionant com és la que tenen en comú en Zef Febrojos i ell mateix. Creieu que està ben traslladada, imatge real, capta l'essència d'aquell flashback que penso que és un dels més emocionants del principi de la sèrie?
Molt. Per mi, el millor passat que han adaptat dins de l'anime. O sigui, el del Zoro està molt bé, però aquest del Sanji, o sigui, la pell de gallina igual. D'una diferència, crec que amb l'anime, el Zef es menja la seva cama o és que la perdia en un accident?
El manga es menja la cama, a l'anime se la talla perquè s'ha enganxat i vol anar a rescatar el Sanji a l'aigua.
Vale.
I es talla la cama i el rescata. I es passa tots els dies...
Cutríssim, no?
Es passa tots els dies sense menjar res. Ell té un sac amb els tresors. El manga sí que es talla la cama i se la menja.
Vale. És que això no sabia, perquè jo només havia vist l'anime i recordava aquesta part de que se li quedava enganxat la cama rescatant el Sanji i aleshores com que tenia una miqueta de menjar, però...
És que em fa gràcia perquè cada... història és en cada format o que sí. Explica diferents coses, no només això.
La mateixa història,
però... Hi ha diferents coses, com l'aparició de la Nami, no? La Nami no ho hem comentat abans, però no apareix de la mateixa manera al manga que l'anime.
O al començament de la sèrie.
Exacte.
No és igual.
Llavors, o al començament de la sèrie. Llavors, és com curiós que hi hagi com tres històries diferents.
Vaja.
Al final t'expliquen el mateix.
Perquè l'anime l'han de fer com a més per crius.
Tres línies temporals.
Perquè són dibujitos, llavors...
Estan fumant-se, o sigui... Sí, no?
Depèn.
Sí, li han menjat el braç al Shanks, o sigui...
Però és una cosa diferent, és que un bitxo te quita el braç que l'altre que...
Tu mateix.
És molt bé.
Que automutiles.
Per mi, o sigui, que Occident s'hagi menjat els cosplays... o sigui, perquè els cosplays són tal qual, o sigui, de sobte una persona de la, o sigui, el Garp porta un gosset de peluix aquí dalt, amb això al costat, que és super cookie, però clar, que l'està portant un senyor que és com super baronil, un machorro, no? O sigui, és com
és el
jefe més jefe que has vist de moment de l'armada, i en plan, que porti això al cap, i de sobte que comencen a passar aquests passados, vinculats amb nens, de que me corto la pierna perquè no tengo comida, me la com... Sí, això és molt heavy, que a Occident estic dient todo ok. Saps? Perquè habitualment, claro, que aquí és com en plan la gent no té la regla.
Perquè...
Saps? A Occident, vull dir, és com...
Perquè és uns 5 segons en una hora de capítol. Clar, la gent s'ha quedat amb el conjunt, no? En aquella part.
I és molt subtil, duro, eh? Veus la pedra allí amb la sang.
Bueno, super subtil.
No es veu allò...
Sí, i de moment també és veritat que és una live action que han vist sobretot els fans amb el temps, l'anirà veient més gent i més gent i més gent,
també, clar.
Gràcies a la publicitat i no sé què, però el primer dia de Joc de Trons, per exemple, no van veure el gran públic, sinó que amb el temps, amb els mesos, amb els anys, la gent s'hi va anar incorporant, i segurament alguna gent devia mal parlar, no? Per exemple, jo tenia aquí apuntat parlar una mica, molt ràpid, però del tema del masclisme que es veu en general a tota la sèrie, però amb el tema del Sanji, per exemple, no? Que potser el live action està una mica més suavitzat.
Perquè clar, realment, el manga és com totalment descartat, o sigui, aquest tio estaria canceladíssim.
Buah, flipes.
I clar, de sobte, és una cosa superimportant del personatge, perquè
sí.
Al final ho compres, no? Que sigui un babós, perquè sí, perquè ho compres. No perquè estigui bé. A mi em va semblar que era com super fluixet i que podria ser una miqueta més. Perquè em sembla, o sigui, recordo com dos moments, com al principi molt i a l'Arlon quan fa així,
sí.
Llavors la tia passa d'ell absolutament.
Fa així, intenta abraçar perquè no ho vegi, no ens estem veient, però vull dir que hi ha un moment en què la Nami va corrent cap als seus nakames, entre cometes, no? I abraça els seus companys, excepte el Sanji, no?
Sí, bueno, sí. També perquè acaba d'arribar
el Sanji, clar.
Sí.
Cap a cuina aquí, clar. Clar, és que ella marxa i de sobte apareix allí a última hora.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Quin és.
Sí. Val, ja que estàvem parlant d'Arlon Park, anem cap allà, perquè la Nami agafa un vaixell i fot al camp, quan encara la tripulació és a Baratia, al restaurant. A les illes Konomi hi ha el domini dels tritons, una raça que se'ns explica que històricament havia estat esclavitzada i discriminada. L'Arlong encarna una part, a priori, radicalitzada, que vol eliminar els humans per aquest ressentiment com a venjança, i es contraposa als tritons, que volen ser amics dels humans. Que això potser es veu millor al live action, perquè hi ha aquell cambrer dins del Baratia, que és home peix, que és tritó. Potser a l'anime no es veu tant això, no? que es vol contraposar aquesta part més d'aliança amb els humans, no? Però en tot cas sí que se'ls presenta, no? Aquesta part de la raça o l'espècie una mica més radicalitzada. Jo amb això no estic gaire d'acord com ho va presentar l'Eiichiro Oda, de la mateixa manera que tampoc estic d'acord com ho està presentat el live action, perquè per mi radicalitzar una raça diferent, en el que en aquest cas jo entenc que és una alegoria claríssima a la raça negra, i el live action es veu més clarament amb el vestit a la vida real, diguéssim.
Sí.
Penso que radicalitzar en aquest cas, o una persona radicalitzada que ha patit aquesta discriminació històrica, esclavització, etc., seria no voler saber res dels humans, però tampoc poder-los eliminar, no? Simplement és intentar tenir els mateixos drets, intentar construir un món nou, etc., però no eliminar els humans de per si. Aquí no estic gaire d'acord, però en general no sé com ho veieu el tema aquest de la discriminació, com se'ns presenta, com se'ns presenta l'Arlong, que és també, de nou, una persona dictatorial.
Al final és superinteressant perquè és un japonès fa 20 anys, que els japonesos, bueno, són racistes. Llavors, un japonès fa 20 anys escrivint una trama que no va sobre el racisme, sinó va del que implica que hi hagi racisme a la societat.
Exacte.
I que no hi hagi una reconstrucció de la memòria històrica de la persona que ha patit aquest racisme. Perquè és com, en el moment de la life action diuen, però si tenéis los mismos derechos que nosotros... I és com en plan, ja, però no, o sigui, no hi ha hagut una reconstrucció de tot el que heu fet. Llavors, per mi és molt interessant que la trama vagi d'això, no? Del resultat de quan una societat és racista. I és superinteressant, en plan, això és el que es pot passar si som uns merdes.
Aquesta és la força que tenim els tritons per naturalesa. El cel us ha discriminat, els humans. Perquè no us ha donat el poder que tenim nosaltres, sinó una natura dèbil per viure sotmesos. Sou una forma de vida inferior. Heu nascut en un segon nivell.
Sí, sí, realment jo també penso que, o sigui, l'Oda estava una mica avançat, jo crec, sí, per l'època, perquè estem parlant d'una trama dels 90, i després jo crec que potser es nota, no?, que l'ànime no ho va desenvolupar tant en aquell moment, i han fet, com el que deies, no?, del Gyojin, del Triton, que està al baratí, perquè aquí ja, clar, el live action juga amb que té molta més informació de sagues que venen després i de més, no?, més informació sobre aquesta raça.
També anomenen el Jinbe.
També us diré una cosa, que això que acabo d'explicar es contraposa amb que gairebé totes les trames, bé, això és un macro-spoiler, totes les trames en general de les sagues grans de One Piece és que hi ha una població que rep a una persona estrangera, llavors la persona estrangera ho capgira tot, llavors ve el Luffy a salvar-los.
I allibera...
I llavors s'allibera per restaurar un altre cop, llavors és tot el rato el mateix. O sigui, hi ha algú que t'invadeix, s'aconsegueix entrar perquè t'enganya, llavors, òbviament, després s'enfien menys al Luffy perquè els ha passat una vegada abans, llavors és sempre, en plan, passa, bueno, no farem spoilers, però passa les següents temporades també. Llavors és contra, o sigui, no té sentit amb això, amb lo de l'Arlo.
Mort per l'amor als teus.
Nojiko! Nami! Us estimo.
Hi ha també el tema de que entenem la personalitat de la Nami a través del passat aquest de la Benemer, la Nojiko, que potser, igual que hi ha hagut polèmica amb el doblatge de Sanji i que hi ha hagut polèmica, que això no ho hem comentat, amb el actor trans del Kobe, que això també s'ha comentat bastant.
Ah, sí? Sí? Això no m'ha d'enterar.
Sí. Jo tampoc, Kobe, et
feia.
M'acabo d'enterar.
Jo, sí, jo l'altre dia vaig veure, però tampoc m'havia...
No. Doncs també hi ha hagut polèmica en què la Nojiko és negra, és de raça negra, llavors...
No, ho compro totalment.
Sí, jo, a mi no em va sorprendre en si, perquè penso que el to de pell, evidentment, no és el mateix que la Nami. Però sí que és veritat que l'Eiichiro Oda mai ha deixat clar, no?, molt bé el tipus de persona que és cadascú, perquè de vegades canvia el to, canvia el color, el manga tampoc es veu molt clar.
Llavors... S'ho ha de tintar cada vegada,
Clar.
Llavors tots són blancs al manga, però perquè s'ha de tintar, estic segur.
És que realment... O sigui,
però en tot cas coneixem la personalitat de la Nami d'aquest passat que ha hagut de aguantar ella tota sola el destí de tot el seu poble, no? Intentar buscar aquests 100 milions de berries que... és com una gran quantitat. Què en penseu d'aquesta adaptació en general de la història de
la història de la Nami? M'ha agradat molt en
el seu moment. A mi em va fallar el live action, que clar, espero el punt de que ella està reunint tots els diners per recomprar el poble, però realment tothom ho sap ja. Clar, i això el live action no passa. És que t'ho fan per justificar després aquest canvi que et fan al final. Em va faltar aquest moment en plan de que ella se n'adona que tothom està en el ajo ja.
Clar, molt bé.
Sobretot per la part de la germana, dius, és que no té cap mena sentit.
Però mola, perquè fa com... li dona un gir al personatge, no? Al principi pues, tu pots pensar, vaya zorra, no? Vaya... Que sí. Cabrona, aquí és una traïdora, tal, és una lladragota... Però quan descobreixes tota aquesta part, empatitzes molt amb ella i dius... Joder, tiene su corazoncito, sí. Sí, és joder. Bona persona, realment, està sufrint molt.
No li caben los pechos.
Està sufrint moltíssim.
És un spoiler.
Luffy, ajuda'm. T'ajudaré!
Però tu, guarda'm bé el barret, eh?
Abans de començar la batalla final, en Ruffy es troba la Nami, que havia dit 100 cops que fotia el camp, que el que està passant no és el subte seu. Aquí s'introdueix un element bastant, penso, bastant clau a tota la sèrie, que és allò que es coneix com a Nakama o company. El companyerisme existent dins la tripulació és el que justifica la trama, en general, en tota la sèrie. Fins ara potser no s'havia vist prou, però ara tinc la sensació que queda bastant clar que totes les accions de la tripulació aniran en el sentit d'ajudar els seus companys, no? Sobretot.
Bueno, no, tots els arcs no se centren exclusivament en això, però sí que són de les parts més importants de la sèrie.
No m'agrada que ho hagin traduït i que diguin "eres mi amiga", no m'agrada. Jo vull que digui "eres mi nakama", o sigui, jo crec que no hi ha més...
Bueno, seria companya, no? Però clar, no sé com...
És que jo crec que nakama no es pot
igual
traduir.
Igual que no et diuen Mugiwara, diuen...
Ja, però es pot traduir, crec jo, no? Barret de palla, però nakama no té traducció.
És com company, camarada.
És company, camarada.
Clar, sí, camarada.
És molt simbòlic, però és més que això, és més que amics, o sigui, és...
Ja.
Somos brodas.
Col·legues. Mm.
Però potser és el significant que li hem, o sigui, li hem afegit amb el pas del temps. Potser en japonès literalment és camarada, no, camarada o compañero de trabajo. O
una paraula spoiler. Colega.
Colega,
al final l'acceptes perquè mira, ja no la pots treure.
Sí, però sí que és veritat que potser hagués estat interessant com mantenir el concepte nakama.
A mi personalment.
Eres mi nakama. Però... Que en plan que els friquis de One Piece sàpiguen de què estan parlant
i la resta digui què. És un concepte bastant associat a One Piece, nakama.
Clar, exacte.
També hi veiem més clarament la corrupció existent dins de l'armada i el govern mundial. Mentre tot un poble pateix el domini de l'Arlong, el capità Nezumi troba el botí de l'enemic, que està molt ben trobat, fins i tot el barret del Nezumi, perquè en japonès Nezumi és rata. O el ratolí, no sé exactament quin és el concepte, però més o menys és això.
I s'assembla moltíssim.
I la personalitat és aquesta, no? Però en tot cas, veiem com aquesta corrupció. Veiem la vessant autoritària, no? A través del Capità Morgan, al primer arc, però ara sí que comencem a veure que potser tota la gent de l'armada no és prou pura.
I tota la gent, o sigui, és que només està al Garp. Sí. Clar, vull dir, sí. Aquest personatge per mi és molt guai perquè per mi és el primer personatge. O sigui, a One Piece els personatges, els dolents són molt dolents i tu vols que els hi trenquin en 7 trossos. I llavors aquest personatge a Life Action és l'únic al que li he generat rancor perquè narrativament s'ho ha merescut, no perquè sàpiga que és el dolent, saps?
Sí.
Llavors, perquè, o sigui, clar, és que és molt cabron. Mm. Sí, és molt dolent tot el que fa, però clar, quan va per la Nami, o sigui, treu, llavors, aquí sentim un rabia de sisplau que li rebentin el cap, i a més no li rebenten el cap al final. Així és com s'han de construir personatges a One Piece. Com el que he dit de Save the Cat, però és al revés.
Curiosament, a ell li han dedicat el temps suficient com per construir el personatge i no a potser algú altre que potser s'ho mereixia més, no?
Sí.
Però sí, sí. I un cop acabada la batalla, que té molt a veure amb aquest personatge, apareix un dels grans primers objectes vendibles de One Piece. One Piece és la sèrie de manga més venuda arreu del món, però també té una línia de merchandatge molt important, ja siguin figures, peluixos o altres. Podríem dir que a banda del barret de palla, que te'l venen fins i tot amb els talls que li fa el Capità Baggy en un moment de la sèrie, una de les coses més fàcils de trobar són els cartells de recompenses, i precisament el Capità Nezumi és el que fa aquest primer cartell de recompensa de 30 milions de berries, si no recordo malament, sí, del Ruffy.
Hòstia, 30 milions? Ja comença?
Joder, no sé si no és nada.
Comença molt alt, sí.
Hola, no recordava.
I no, bueno, si la Nami ha de fer 100.
Sí.
Sí, és el que ha d'acumular. La Nami ha d'acumular 100 en
100 milions, sí.
De 12 anys.
Home, pensa que en aquest moment es converteix en el pirata més... buscat fort de l'East Blue, o sigui, d'un dels mars del món. O sigui, estem parlant ja, són paraules majores, eh?
No he trobat a faltar, perquè el recurs és molt guai, que quan surt qualsevol pirata, surt el cartell,
i llavors
talla càmera, sí. I llavors vas pensar...
Perquè no surt amb
tu! I no surt!
Trenca la quarta paret tots, menys ell, tio.
Suposo que començarà la temporada així, no? En plan... no sé, uns quants ells ja tindran
cartell. Però jo detecto Conan, este és allò, i sale el cartell, i... Sisplau, productors de Netflix, algú es col·lota això?
No, home, segur que està com per presentar els personatges, està molt bé. A més, tu veus com el nivell de perillositat, no? O el nivell de Xixi Xibuquer, perquè fica...
Li han perdonat la... És una bona manera, no?, de dir quin rang d'enemics s'enfrontarà ara.
És molt fort, no és molt fort?
Clar.
Aquest recurs em va encantar.
Ja ho has pensat tu.
Superguai.
Absolutament.
Perquè cada...
Tallen a càmera.
Amb cadascú està superadaptat a què fa.
Agafa...
Agafa el pòster, diguéssim, i interactua amb el pòster.
Sí, fa el seu atac, bàsicament, contra el pòster està xulo.
I també em va agradar, relacionat amb això, com van adaptar el logo de la sèrie en cada capítol.
Hòstia, molt bé. Ja veus.
També.
Però només estava en 3D, el primer i l'últim, em sembla. Però la resta...
Vols dir?
Sí, estaven tots en 3D.
Però en 3D, que és... O sigui, sí. En 3D, o sigui,
però sense animat, sense instal·lació dins de l'escenari.
No estava allà dintre, però sí.
Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Pere.
Són molt pesats, eh? Va, l'últim missatge que llegeixo. La sirena Yui ens pregunta si el fet que Eiichiro Oda dediqués tantes pàgines del manga i tants capítols de l'anime a la batalla contra en Don Creek, que ara ni tan sols aparegui més d'un segon al live action, és una mostra que One Piece no estava tot pensat des del principi. És Don Creek, diu, un enemic de farciment i canon alhora?
Bueno, és que jo penso que l'Oda hi ha moltes parts que sí que té pensades des d'un principi, però n'hi ha moltes altres que diu, pues aquí ve a fotre una baralla així random i ja està, saps? I no té per què ser important per després. Potser sí, potser no. I potser els de Life Action tenen informació que no tenim nosaltres i per això pues, van dir, bueno, pues aquest home el xutem i que no surti pràcticament perquè després no serà gaire rellevant.
Jo crec que sobretot amb aquestes alçades de la sèrie, no? Que bueno, pues el que fa és, o sigui, jo crec que tant el Krieg com el Kuro, el Baggy no, però el Morgan ja veurem, l'Alvida, al final són barreres, no?, que va superant. Primer parlen de, hòstia, un marine que no sé què, després parla del capità Kuro dels mil plans que no sé quantos. Aquest és el que té la tripulació més gran de tot l'East Blue i tal. Després l'Arlong, que és una raça superior. Llavors jo crec que simplement és com, no?, narrativament necessita aquest moment, aquest villano per tancar una trama, però clar, a l'hora de fer-ho, d'adaptar-ho a una sèrie que és un live action que té molts menys capítols, pues no és necessari. No vol dir que cada un dels enemics hagi de tornar a sortir al final, però crec que en aquell moment sí que estava ben escollits que havia de sortir.
No podeu fer res contra mi, cretins! Jo sóc el més fort del món sencer, entesos? Tinc un braç d'acer indestructible. I un cos d'acer que també és indestructible. I uns punys de diamant que ho poden destrossar tot amb facilitat. Les armes integrades a dins del cos. I una flota enorme de 50 vaixells. I un exèrcit de 5.000 homes que ha guanyat totes les batalles. Per què us penseu que la gent em diu dona a mi? Perquè tothom em té molta por.
Sí que apareix el Jin, que és un dels tripulants del Don Krieg, que el Sanji li dona a menjar i tot això, i després s'enfronten a l'anime i al manga, però bueno, però que això que
I,
és una
miqueta... Jo tinc la sensació que és una excusa, el Jin és una excusa per ensenyar-te una mica l'actitud o la personalitat del Sanji, i el Don Krieg penso que és una excusa per introduir-te al Chichibukai, al Mihawk,
sí,
perquè d'alguna manera ha d'entrar en escena, no? I l'ha de conèixer, el Zoro contra el que s'enfronta. Al live action això ho resolen simplement dient que el vicealmirall Garp li ordena al Mihawk que vagi a buscar el Ruffy, simplement així tal qual. Això a l'anime no passa així, simplement és que la tripulació, diguéssim, del Don Creek s'endins en la Grand Line, però el primer pirata que es troben és el Mihawk que els enfonsa i els... bueno.
Que per mi la part en anime o manga sí que té més sentit perquè tens més temps en explicar la història que vols explicar, i el personatge de Don Creek sí que té més sentit en el punt en què fins aquell punt Luffy i companyia estan anem a la Grand Line fins en aquest punt és quan veus algú que ha vingut de la Grand Line i dius, és el cementiri dels pirates, en plan, teníem una tripulació de 100 vaixells i hem tornat tots fets una merda.
Exacte. Estem rebentats.
Clar, i és com dius, ostres, igual us costarà.
Entrarà una tripulació de 5 persones, no, ara, a la Grand Line.
Claro, també compleix la funció amb el subcapità per explicar-te més una miqueta el Sanji, que tingui més protagonisme, ja que el protagonisme que té a Life Action, bueno, és el que has dit tu, que tens menys capítols, i bueno, el protagonisme que té el Sanji són 2 capítols, de 8. Allí tens, no fa falta més temps d'escena.
Bé, ja no accepto més preguntes per aquest cargol Telegram, a veure si el proper podcast feu preguntes una mica més intel·ligents, eh?
No, no.
I anem acabant, vinga. Ha Arlong Park és l'últim arc adaptat al live action, però és veritat que East Blue n'inclou dos més, que de moment Netflix no ha ensenyat. El més important és el de Locktown, la ciutat on fa més de 20 anys van executar en Gold Roger i on en Ruffy s'enfrontarà amb el capità Smoker, i en què també coneixerem més personatges i més detalls del lore de One Piece. I després de Locktown, depenent de si parlem del manga o de l'anime, passa una cosa o una altra. En el manga ens anem de pet a la Grand Line, a l'anime, en canvi, hi ha uns capítols de farciment sobre l'illa Crauer. És una història molt bonica, almenys des del meu punt de vista, que consisteix a trobar molt a prop del Cinturó de la Calma l'illa perduda dels dracs Ryu, on cada mil anys els dracs hi van a morir. El live action, tot el que hem comentat ara mateix, ho agrupen en 8 capítols, una hora. Creieu que es deixen res important que hàgiu trobat a faltar, o al contrari, que creieu que incrementar el ritme l'ha beneficiat?
Jo crec que han tallat en el punt perfecte per com han construït la sèrie. Jo estava convençudíssim de que la sèrie, abans de començar Life Action, de saber quants capítols serien, fins a quina part podrien arribar, estava segur que acabarien quan comencen a pujar al corrent ascendent de la Grand Line, i que acabarien just en el punt de el juramento de la bota, que tothom que fica, diu quin dels seus somni, i acaben allí. La sèrie acaba així, realment, però abans de que passi allò en la sèrie. Però és molt intel·ligent que es deixin la part de Locktown fora. Per què? Perquè en aquest punt és quan dius tu, presenten alguns personatges, presenten el Smoker, que és el personatge que surt a l'escena extra al final de la sèrie, i clar, té molt de sentit si vas a planificar una segona temporada en què tot la, sigui tot l'arc argumental de la banda Baroc, Alabasta, Smoker, començar ja amb allò que farà la funció que ha fet el Gar per aquesta temporada.
Conduirà fins allí.
Que conduirà per allí.
I la pregunta és, arrossegarem el Smoker com a segona trama?
Sí. Correcte.
Probablement. Està tota una temporada.
Efectivament. A l'anime això passa.
Probablement.
S'ha filtrat que sí.
Sí, sí.
Ah, segur.
S'ha filtrat que hi haurà.
Probablement. Yeah. A mi el que em fa por de la segona temporada és per on tinguin que retallar.
Els primers 20 minuts de l'últim capítol per mi és el que m'encantaria veure a partir d'ara a la live action de One Piece, perquè els personatges ja estan presentats, hi ha el pique del Zoro i el, o sigui, la Nami està allí com una mica més de pobreta, perquè és la seva trama, i llavors està allí com que és el que estic mirant, i el Luffy està lluitant contra l'Arlong, però el pique del Sanji i el Zoro ja comença a existir, i els comença a pagar, l'escena d'acció és molt xula, l'Usopp té com la seva primera com utilitzar la seva capacitat per mentir i d'enganyo per guanyar el seu primer dolent. Vull dir, tota aquella part per mi és perfecta. Vas pensar, vull això a partir d'ara, i sisplau, no vull més flashbacks. Que està molt bé tenir nens de 12 anys
actuant algú. Ja, ja ho sé.
Però sí, però és que estic molt trillats també els flashbacks dels Nakamas.
Doncs última pregunta, sense fer spoilers. Creieu que val la pena per una persona que justament ara comencen a veure One Piece, que potser havien fet alguns spoilers de la sèrie, però en tot cas ja ha arribat fins aquí, que
s'ho estigui
preguntant, entrar en una sèrie tan llarga de 1000 capítols de manga i d'anime, que de fet m'ha fet molta gràcia perquè Netflix ha editat una pàgina per llegir els 12 primers volums del manga en diferents idiomes, més de 20 idiomes, està disponible. Hòstia, perquè sí, puguis veure com és, no, la diferència entre l'obra original i l'adaptació. En català no hi és, però sí que hi ha en castellà, anglès, etc. Creu que val la pena? Vosaltres diríeu a algú que acaba d'entrar?
Sí, per supost!
Ja ho ha dit la Laura, o sigui, no res més a dir. Sí. Tinc un company de feina que se l'està començant a mirar ara, i bueno, estic cada dia preguntant-li, què has vist? Por dónde vas?
Sí, que és molt llarga, però... Sí,
i ho està gaudint.
Són, mira, actualment són 1147 capítols, però què més dona? Vull dir, no és una sèrie... O sigui, tu has de prendre com un projecte que t'acompanyi.
Vaja.
Si no diguis, és que en queden cada 1000 capítols, no, tens encara 1000 capítols per veure. No, i no fa falta que te'ls miris en un dia. Pots agafar i mirar-te'n un o dos cada vegada que es morsis o que berenis, segons vagis fent, i algun dia arribaràs.
Claro, efectivament. O sigui, en algun moment s'acabarà la sèrie, lo siento, és la realitat. Ho heu d'assumir. Però és això, o sigui, la pots començar ara o la pots començar d'aquí 10 anys, però val la pena.
Jo penso, jo soc dels que pensa, això sí, que després del post-time skip
O sigui, el post-time skip pega un baixón una mica per mi. Per mi però deixa si ja de ser... Bueno, però vull dir que són 1000 capítols i dins d'aquests 1000 capítols doncs passa això, no? Hi ha un punt en el que per mi baixa una mica el ritme, sobretot a nivell d'adaptació d'anime. O sigui, el manga, bueno, però a nivell d'adaptació d'anime per mi baixa moltíssim. I és una llàstima perquè, hòstia, sí que és veritat que es fa... De vegades ja... El meu company està veient Punt Hazard ara mateix i se li està fent cuesta arribada a l'hòstia.
De dues maneres, recordem que ara mateix el canal SX3 està passant els episodis d'anime posteriors a aquest primer East Blue. Diria que encara en queden alguns de la basta i aquest mes de setembre estan penjant els de Skype IE. I...
Per vosaltres, quin ha sigut el millor moment i el pitjor del live action?
Per mi el millor, el baratí. M'encanta com adapten també, o sigui, la gastronomia. Jo que m'agrada molt i he sigut cuiner i cambrer i tal, m'agrada molt com ho tracten. Per mi és el millor moment. Tot el del baratí, el menjar i tot això em flipa. El pitjor no t'ho sabria dir. El Buggy, potser.
Jo, per mi, el millor ha sigut quan el Luffy es carrega Arlong Park. O sigui, aquell pla és excelentíssimo.
Sí. Està molt adaptat.
O sigui, a nivell tècnic, fiques pausa i dius...
Wow.
Tot l'edifici s'han dedicat a recrear les dinàmiques de destrucció. Mm. És que és això és Marvel, tio. Bueno, això ho veus a les pel·lis de Marvel i...
Galleta, metralleta.
Sí, el gato.
És com... Pistola de goma.
És que està superben adaptat perquè és molt fàcil que quedi com molt... Que et quedi malament i no s'hi cola dintre del que és el personatge.
Sí, el poc que surt de VFX funciona superbé, la veritat.
I a mi potser el moment que més em va grinyolar va ser quan el Luffy li fica el barret a la Nami. Perquè és que no és que li... És com una escena molt tendra i el que fan al live action és li fica el barret i li fa com un POM! I li dona un cop perquè li entri. I això ho vaig veure i vaig dir, hòstia, una miqueta més li trenques el cap.
I a més és de nit... Llavors és com... Yeah. No acaba de... Sí.
Del manga, per mi, la part que m'agrada més de East Blue és la part de la Nami i l'Arlong. I la part que menys, potser, la del Kuro.
Res més. Esperem haver-vos entretingut una estona, que us hagi passat bé i que ens torneu a sentir ben aviat. Recordeu, subscriure-us tant a iVoox com a Spotify per no perdre-us res. Nosaltres ens acomiadem amb la frase més coneguda de One Piece en català. Que és...
Els meus tresors ja us els podeu quedar. Aneu-vos a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura.
Que els somnis i els anells tots suquem el vent. És el tresor més gran del món i junts el buscarem. One Piece.
Brújules no em vull, treuen emoció. Vull seguir el corrent i el timó que és el meu cor. Si un mapa polsós em porta un gran tresor, i és que les velles llegendes fan arribar a bon port. Si algú em barra el pas, no m'aturarà, no em faré enrere, perquè jo tinc un objectiu molt clar, una promesa he de complir. Té els somnis i els anells, tots suquem el vent. És el tresor més gran del món i junts el buscarem. Si tu també ets amb mi, serem molt més que dos bons amics.